ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'aquest dilluns 25 de novembre. Avui es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Avui en parlarem àmpliament aquí a la ciutat amb la Teresa Soler, que és la presidenta de l'Associació de Dones de Calella, i també la Gemma Masset, que és un advocat especialista en dret de família. Seran avui en directe aquí als nostres estudis, d'aquí a uns minuts aquí a la ciutat. I avui també volem parlar amb el restaurant El Drac de l'Hotel Sant Jordi, que ha rebut una menció en la recent gala de la Guia Michelin Espanya-Portugal. Avui en parlarem també amb el Raül Badam, que és el xef del Drac de l'Hotel Sant Jordi. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat amb el Josep Basart, amb el Josep Maria Parella i amb el Lluís Matas. I avui acabarem la ciutat amb música de Percy Sledge, aquest cantant americà de sol, especialista en balades d'aquelles matadores, que va néixer tal dia com avui, de l'any 1940. És el menú que tenim confeccionat per la ciutat d'avui. Comencem, però, com sempre, fent un cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem la recta final del mes de novembre parlant d'unes temperatures que seran superiors a les normals per l'època de l'any. Venim d'un parell de setmanes i mitja amb unes temperatures realment baixes. Doncs tindrem tot el contrari al llarg d'aquesta setmana i fins diumenge no sembla que la situació hagi de canviar. Per tant, bàsicament del que parlarem serà d'això, d'unes temperatures sobretot les diurnes marcades per uns valors per sobre del que hauríem de tenir. De moment avui tindrem una situació meteorològica molt tranquil·la, amb domini del sol, si apareix algun núvol serà primet i poc important. Els vents molt fluixos del nord-oest aquest matí giraran cap a sud-sud-oest a la tarda, seran poc destacables i la situació marítima dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures aquesta passada nit han baixat un palet, les temperatures nocturnes, però de dia esperem que puguin pujar, i si ahir arribaven a 16-17, avui arribaran als 17-18 graus en alguns sectors, sobretot de la costa de la comarca. La predicció per demà el que indica és que tindrem altre cop una jornada tranquil·la, amb núvols alts i mitjans, però poc importants, i no implicaran cap canvi a banda d'aquest vent de ponent, que demà serà moderat i que farà pujar les temperatures. Puntualment podrien arribar als 20 graus de màxima. També pujaran una mica les mínimes, però no tant. Hem de tenir en compte que estem justament en les nits més llargues de l'any, els dies més curts, i per tant el refredament nocturn poc o molt es nota. Per tant, les temperatures mínimes, tot i que també pujaran, no ho faran d'una forma tan clara com les màximes. Pel que fa demà passat, dimecres, probablement la temperatura no pugi tant, baixi una miqueta fins i tot. Per tant, doncs, tindrem un ambient mica més fresquet al migdia, però tot així, amb valors de 16-17 graus, més o menys, com avui, amb vents que bufaran novament fluixos de cada dimecres de mar cap a terra, i altre cop dijous entrarà vent de ponent que tornaria a disparar les temperatures diurnes. En definitiva, situació meteorològica estable al llarg de tota la setmana. No s'esperen precipitacions, sí que aniran passant bandes de núvols alts i mitjans, però, com dèiem, sense pluja, i el més destacable és que tindrem unes temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. A partir de diumenge la cosa podria canviar i podríem tenir una nova entrada d'aire fred que, sobretot a principis de la setmana vinent, ens tornarien a portar temperatures de ple hivern.
Molt bé, Quim Serra, gràcies. Doncs bones notícies per aquells que pateixen el fred, eh? I si heu d'agafar el transport públic en aquests moments, advertir als usuaris de Rodalies que per on avaria el tren de Viladecans, els trens de la R2 circulen amb demores que poden superar els 25 minuts. També avaria d'un comboi que provocarà mateix retards en les línies del tram baix. La resta de transport públic funciona amb normalitat. I si us ha demora en vehicle per la ciutat de Calella, sapigueu que el carrer Sant Joan entre Jovar i en Sant Claver, estirat, fins les 5 de la tarda. I també on talla el carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Noguera, fins la 1. Noemi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
La Noemi està contenta perquè és una d'aquestes persones que pateix molt el fred.
Doncs sí, amb aquesta pujada de temperatures ja sóc més persona.
Molt bé. Què diuen a comarca? Com comencem la setmana?
Doncs mira, comencem el dilluns amb una notícia d'aquestes que són una mica estranyes i que no se sap ben bé. Te l'explico i n'en parlem. Doncs bé, parlem del cas d'una jove que residia en una casa ocupada del centre d'Arenys de Mar, que ha mort a Sant Adrià del Besòs en estranyes circumstàncies. Diràs, què vol dir això d'estranyes circumstàncies? Doncs segons apunta La Vanguardia, la jove va morir després de sortir disparada d'una furgoneta que circulava per la Ronda de Dalt el passat divendres a l'alçada del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. El vehicle que la va llançar, o que va caure, no sí. se sap, de moment, no es va aturar tampoc per ajudar-la i els serveis d'emergència la van traslladar a l'hospital, on poc després va morir. El diari també apunta que darrerament la noia, que és d'Arenys, vivia a Reus, ja que els serveis socials li havien proporcionat un allotjament en aquesta població a través del programa d'atenció a les víctimes de violència de gènere avui, que és el dia en el que lluitem perquè no hi hagin més casos de violència de gènere. La noia, però, segons apunta el diari, hauria tornat a Arenys per causes que es desconeixen. Segons la seva família, que creu que va ser assassinada, la seva tornada a la població tindria a veure amb la seva filla de 3 anys, que vivia allà amb el pare i amb el marit de la jove, i en aquesta vivenda ocupada d'Arenys. La mare, però, no tenia la custòdia, ja que fa mesos enrere li havien retirat la custòdia de la nena. Ara la policia busca el marit de la jove, que està desaparegut, i també busquen a un altre home amb qui la víctima hauria tingut una relació paral·lela. I tampoc el troben, també està desaparegut. Ara el cas es troba sota secret de sumari i estarem molt pendents d'aquesta informació. I
És filla d'Arenys, aquesta noia?
Sí. Vivia en una casa ocupada del centre d'Arenys i veurem com avança.
A veure com avança la investigació.
I parlem de més coses. En aquest cas parlem de la Fundació TIC Salut Social, un organisme vinculat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que fins avui estava situat a Mataró, però s'ha traslladat justament avui la seu a Barcelona, després de 12 anys a la capital del Maresme. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha criticat la decisió i ha acusat a l'entitat de no creure en la descentralització, no? Tot això que fan de no centralitzem tot a Barcelona, sinó que ho exportem a comarques. Doncs bé, ara després de 12 anys han decidit posar aquest organisme a Barcelona. Per la seva part, el grup municipal de l'oposició d'Esquerra critica també el govern municipal, doncs, per la seva incapacitat de negociació. Això una mica que tothom... I doncs bé, el patronat de la Fundació TIC Salut, en una reunió celebrada el passat 31 d'octubre, va anunciar aquest canvi, com deien, després de 12 anys a la capital del Maresme. Ara la seu estarà ubicada al carrer Roc Boronat, a Barcelona, juntament amb altres entitats del Departament de Salut. Per tant, Mataró ha criticat, perquè també hi havia molta gent, doncs, que vivia allà en població i treballava en aquesta seu i que ara s'haurà de traslladar.
Molt bé, alguna cosa més, Noemi?
Sí, i acabem amb una última qüestió, perquè en aquest cas del Consell Comarcal del Maresme, perquè arriba avui una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria al Maresme. Tindrà lloc des d'avui fins a aquest divendres, el 29 de novembre, i oferirà tot un seguit de càpsules formatives perquè les persones que tenen un petit negoci o potser s'estan plantejant de posar-lo en marxa, doncs puguin ampliar els seus coneixements, doncs ja siguin en temes com finançament, fiscalitat, captació de clients, lideratge... També es continuarà apostant per la dona emprenedora, que tindrà un espai específic i, com a novetat, s'introdueix una fórmula formativa sobre el relleu generacional al cap d'un negoci, no? Això d'aquests negocis que passen de pares a fills i que molts cops doncs, els fills volen trencar una mica amb el que feien els seus pares, però seguim el negoci, doncs bé, també faran una càpsula que hi ha gent que estigui interessada, doncs hi pugui anar. Amb aquesta edició de la setmana en compleix 19 edicions, és una iniciativa del Consell Comarcal per facilitar que els emprenedors puguin conèixer tendències i eines que facilitin la gestió del dia a dia del negoci i la millora dels canals de venda. A la vegada també és un bon espai per promoure i fomentar la interrelació entre els professionals, una mica el que es coneix ara com a networking. Doncs bé, la Setmana de l'Emprenedoria és una activitat subvencionada i atenció perquè sense cost. Tothom qui vulgui pot participar, però s'ha d'inscriure en un formulari que apareix a la web del Consell Comarcal del Maresme.
Molt bé, Noemi. Doncs vinga, bon començament de setmana.
Igualment.
Bé, gràcies. Si entreu al web radiocalella.cat com a destacades, un centenar de persones assisteixen al sopar de la Marató. També com a destacades aquesta inauguració del circuit permanent d'orientació al FAR. I podeu recuperar també el programa CUP Gran, dedicat a Casú, Gasulla Igual, que són els guanyadors dels premis Ceret Banyoles. I si ens fixem en les portades de la premsa d'avui, repassada ràpida a titulars, el Punt Avui diu els acomiadaments a la indústria en creixement. El periòdico titula que Sánchez idea un equip de ministres més forts. I La Vanguardia que diu que ERC busca una reunió de governs abans de votar la investidura. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que els arxius secrets de la gran repressió xinesa han quedat al descobert. I el diari El Mundo, que diu que Sánchez ens ha mentit a tots des de fa 6 mesos. Són titulars de la premsa d'avui dilluns, dia 25 de novembre. Són les 10 i 14. Bon dia, comencem la ciutat. Salutacions de qui us acompanya un matí més. El meu nom és Sònia Montañola.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Volgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Volgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Volgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Suena la alarma, pero no despiertas. Te venderán al mejor impostor. Y al atraparte por la vereda, todos dirán que se lo busco. Locuras de última hora, agua de coco y no dudaré en dejarme llevar por el fuego y que me enerve pa' no más perder. Y lo que era lo verdadero, ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero para no más volver. Y prefiero no resumirme, ni tampoco perderme de vista. Fueras el egoísta que me quiera recorrer. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no, saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no, saber que todo cambia y todo sin control. Al marearla la vida se confunde, se no nevero dentro va todo el amor. Y aunque sea largo el viaje, nunca se acaba nuestro temor. Así que vive y convive con ello, que el mundo ya te llama a filas. Y mientras no te decidas, otro lo hará por ti. Y lo que era lo verdadero, ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero, para no más volver. Saber que tú, saber que yo.
La música de la gent de la Pegatina per il·lustrar, doncs, una bona notícia culinària, en aquest cas, i que en aquest cas, doncs, pertany a l'equip del Drac del Sant Jordi amb el Raül Ban com a xef al capdavant. Què tal, Raül? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Suposo que contents amb aquesta menció en aquesta gala de la Guia Michelin Espanya-Portugal, una menció per al Drac de l'Hotel Sant Jordi.
Home, doncs sí, molt contents que sortim a la llisteta. Això és molt bona senyal.
Què vol dir això d'una menció, Raül?
Home, una menció, pensa que és una guia que té més de 100 anys. Crec que fa 100 anys que es publica ja a lo que és en la península, per dir-ho d'una manera, que agafa Espanya i Portugal. I, home, sortir, només ja sortir-hi ja és un bon referent, no? És una... Se't fiquen ganes, doncs, bueno, has de treballar doncs, per millor, no?, cada dia.
Mm-hmm. Què té el Sant Jordi, el Drac del Sant Jordi, vaja, que suposo que té coses molt bones, per sortir, en aquest cas, a la Guia Michelin?
Home, el que té és una cuina de veritat i un equip humà que ho fa possible. Jo crec que és el primordial. Aquí, quan vam començar a parlar amb els propietaris del Sant Jordi, doncs de seguida vam tenir clar cap on volíem anar, no? Amb una cuina de qualitat i de veritat.
Els jutges de la guia, amb què regeixen? Quan venen al restaurant, venen d'estranquis? Avisen? És allò que no avisen i resulta que tens una taula que està menjant en allà, que són jutges de la guia, sí. O com va tot això?
Mira, el secret és pensar que tots els clients que venen al Sant Jordi a menjar són gent, poden ser inspectors, no jutges, inspectors de la guia Michelin. Uh-huh. I això et fa doncs fer-ho bé sempre, no? No es presenten mai. Aquest cop sí, a la primera visita van venir, van menjar i quan van acabar sí que ens van avisar que eren, doncs perquè els hi enviessin el que serien les dades del DRAC, les dades de l'Hotel Sant Jordi i això per veure i tot podia ser que podia haver-hi una menció.
I què és el que valoren, Raül?
Doncs valoren ja sortides, doncs valoren tot, valoren la qualitat de la cuina, la qualitat del servei, les instal·lacions, l'atenció, clar, ho valoren tot, no només una cosa.
Uh-huh. Fa poquet que esteu obert, quin balanç en feu des de que vau obrir portes fins a dia d'avui? Com us van les coses?
Doncs mira, personalment n'estic molt, 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 molt content, sobretot per la rebuda que hem tingut al Maresme. Esclar, pensa que la família Balambros-Callera, per dir-ho un moment, doncs fa un any i escaig que vam tancar el Sant Pau i no havia representació familiar al Maresme, no? I amb el Sant Jordi vaig tindre aquesta oportunitat. El balanç ha sigut molt bo. Ha sigut pujant graons de mica en mica, però sempre pujant-los, i cada cop tenim més clients fidels, clients que tornen, clients que ens recomanen, i això jo crec que són la millor de les guies, no? Les millors guies és el boca a boca i aquest client que veus que torna, que més que client ja se't fa amic, no? Que et diu el que li agrada i et diu el que li falta. Uh-huh. Jo crec que això és el bo.
Encara esteu oberts al cap de setmana només? Sí?
Sí, estem ara oberts als caps de setmana, queden un parell de caps de setmana, l'últim serà el de la Puríssima, el pont de la Puríssima serà l'últim cap de setmana que obrim, i llavors sí que farem un tancament i unes vacances merescudes perquè ha sigut un estiu molt, molt intens. I si tot va bé, doncs pel març, doncs per portes de Setmana Santa tornarem a obrir portes.
Entenc, doncs, que no celebreu el Nadal, el Sant Jordi, en aquest cas el Drac.
No, aquest any de moment no. Hem sigut prudents. Clar, no sabíem cap on anirien els trets. Sí que vam ser molt, molt prudents i vam fer doncs, que faríem l'obertura que es feia a l'hotel normalment. No volíem fer res especial. Sí, de moment aquest any els torrons ens els menjarem a casa, com aquell qui diu. Mm-hmm. No se sap, l'any que ve potser sí, no se sap.
És normal que un restaurant tanqui durant tants mesos? Perquè fins al mes de març, home, déu-n'hi-do, no? Les vacances merescudes però llargues, no?
Sí, no, bueno, perquè sí que al principi hem anat a que teníem molt clar que anàvem a cavall de l'hotel. Clar, no sabíem... Clar, quan obres un negoci, i un negoci d'aquestes característiques, tindre un hotel, tindre un restaurant a dintre d'un hotel, un hotel que normalment ja tanca aquesta temporada d'hivern, mm-hmm. Doncs sí que vam pensar això, no? Dic, anem a cavall de l'hotel, veiem com és la rebuda del client i l'any que ve ja veurem. Jo crec que és molt, molt bo, no? Ser prudent a la vida, jo crec que és un dels secrets. I llavors, ara sí, quan tanquem, doncs sí que ens assentarem i valorarem a veure per encarar l'any que ve, a veure què fem, si obrim més, si obrim menys, si fem el mateix. Pensa que, esclar, Calella viu molt, doncs durant 9 mesos a l'estiu és efervescència, no?
Total, sí.
I sí que hi ha una davallada de públic a l'hivern. Mm-hmm. Però aquest any doncs ho valorarem. Potser sí que l'any que ve obriríem només els caps de setmana. No se sap encara.
Yeah.
Mirem el dia d'avui.
Entenc, però, que l'aposta continua dins l'Hotel Sant Jordi?
Sí, mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Clar que sí, estem parlant ja de la temporada que ve i amb molta il·lusió. aquest any podríem dir que ha sigut com un petit assaig, no?, per dir-ho d'una manera, sí. I la veritat que estem tots molt, molt contents de com ha anat tot. I ara, doncs, ja estem mirant amb ànsies doncs, aquest març, no? Ja tenim ganes, encara no hem tancat, ja tenim ganes d'obrir-lo.
Entenc que una mansió de la Guia Michelin és l'avantsala d'una estrella o no té res a veure?
Mira, no té res a veure. Jo crec que, de moment, estem a la Guia. O sigui, en aquest llibret vermellet, sí. Ja hi sortim. Això és molt bo, perquè això vol dir que ens estan observant. I ara aquí només ens queda doncs, treballar cada dia millor. O sigui, ja treballem bé, però cada dia hem de pensar que ho podem fer millor. I això no se sap mai. No vol dir ara amb això, bueno, ara aquí ja m'espero i ja arribarà l'estrelleta. No, les estrelles arriben amb una feina molt ben feta i amb molt d'esforç i no baixar la guàrdia mai.
I d'això vosaltres en sabeu molt.
Sí, bueno, això ho tenim a la genètica.
Exacte, i tant que sí. Doncs Raül, enhorabona per aquesta menció i que vagi creixent aquesta ruta d'aquesta gent addicta a la Guia Michelin, que saben que és garantia de sentar-te en una taula i menjar allò que diuen com Déu mana, eh?
Perfecte.
Molt bé, enhorabona, equip.
Moltes
gràcies. Que vagi molt
adéu,
bé.
Adéu, bon dia. Adéu.
Suena la alarma, pero no despiertas. Te venderán al mejor impostor y al atraparte por la vereda. Todos dirán que se lo busco. Locuras de última hora, agua de coco y no dudaré en dejarme llevar por el fuego y que me enerve pa' no más perder. Y lo que era lo verdadero ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero para no más volver. Y prefiero no resumirme ni tampoco perderme de vista. Fueras el egoísta que me quiera recorrer. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Se confunde, se en un nevero dentro va todo el amor. Y aunque sea largo el viaje, nunca se acaba nuestro temor. Así que vive y convive con ello, que el mundo ya te llama a filas. Y mientras no te decidas, otro lo hará por ti. Y lo que era lo verdadero, ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero, para no más volver. Saber que tú, saber que yo. Fuego me enamoró, aunque el viento vaya en contra, lo que viene me llamó. Y perdonen la tardanza, que buscándome la danza, olvidé ser como soy.
Ràdio Calella. Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Tant per beure com per menjar. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. En un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som a plató. Avui és 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional de la Violència contra les Dones i en volem parlar aquí a la ciutat amb la Teresa Soler.
Hola, bon dia.
La presidenta de l'Associació Dones de Calella. Hola, Teresa.
Bon dia.
I la Gemma Maset, que és advocada, especialista en dret de família.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvingudes. És que no sé ni per on començar, perquè tenim tantes informacions i totes són tan negatives que dius, fa anys que commemorem el dia de la violència contra les dones, però no hem avançat gaire. Portem, des del 2003, amb xifres comptabilitzades de dones mortes a mans dels seus homes, que no són totes les dones mortes, 1.027 dones. Què hem de fer?
És així, doncs mira, seguir treballant, seguir educant. Jo penso que aquest és un tema molt més delicat i molt més important del que aparentment vol semblar. Tu comentaves fa un moment que estàs dinant a casa i sents, han matat una altra dona. I, bueno,
ja no aixeques ni el camp, no?
És com una notícia.
És com una cosa que ja és habitual cada
habitual,
dia.
I això és lo trist, no? Això potser seria lo trist. Jo crec, i t'ho deia abans, fora de càmera, que hi ha molts professionals que estan treballant en aquest sentit. Mm. Pensem que és un tema molt delicat, que les dones que realment estan patint maltractaments rarament denuncien, i després la Gemma ens ho explicarà sí, més bé. I llavors, esclar, si no es denuncia, si no s'actua, si no es pot aplicar els protocols, és molt difícil de poder solucionar-ho. Això per una banda, en quant a les morts i el tema real, no? I llavors aquí estem en aquest impàs. La sensació sí que moltes vegades és d'impotència, de dir, bueno, què més podem fer, no?
Les dones acudeixen molt als vostres despatxos, Gemma, o no són totes?
No són totes. Hi han dones que acudeixen als despatxos i no, inicialment no t'expliquen que estan sent víctimes de violència, de les moltes classes que hi ha, sinó que elles et plantegen que es volen separar, que es volen divorciar, i a poc a poc, quan els hi dones un entorn de tranquil·litat i de confiança, a poc a poc els hi pots anar estirant que a darrere d'aquesta voluntat hi ha un problema de violència a dins del domicili. Però les que primer poden detectar que hi ha aquests signes potser són les treballadores socials, les psicòlegs dels centres que hi ha al CIAT, al CIE, de Mataró, de Pineda, o les oficines d'atenció a les víctimes que hi ha a determinats municipis. Aquests potser són els primers centres on es pot detectar que les dones són víctimes de violència.
Vosaltres, com a associació, també detecteu alguns casos? Hi ha dones que s'aproven a vosaltres?
Bé, Teresa? Nosaltres ara hem creat fa poc amb la Gemma doncs, un espai per assessorar, no és un gabinet, això sempre m'agrada molt aclarar-ho, per assessorar a qui volia apropar-s'hi els dissabtes al dematí aquí a la fàbrica, de les 11 fins a la 1, cal trucar per demanar hora, i llavors, bueno, el que pot fer llavors la Gemma és assessorar-les i dirigir-les cap a tots aquests llocs, cap a aquests serveis, que normalment la gent que ve et diu, no, mira, és que jo tinc una amiga, Teresa, que té un problema, i què podria fer, no? I llavors nosaltres com a associació, evidentment, el que fem és informar, assessorar i derivar perquè acompanyar no seria tampoc la nostra... A veure, acompanyar i tant, no? Vull dir, vine aquí i tal, però vull dir, clar, hi ha una sèrie de coses, de gestions que s'han de fer per tal d'intentar detectar quin és el problema i posar-hi possible solució. Però tot, teniu clar que sempre tot depèn de que la persona vulgui fer-ho.
Clar,
i aquest persona... és el gran repte que tenim, no? De conscienciar, d'explicar, de dir, d'informar, perquè moltes vegades no es fan coses per por, sobretot per por i per ignorància, no?
Per por i perquè veus que a vegades hi ha gent que denuncia, que té la valentia d'explicar-ho, però que després tens la sensació que la justícia no l'acompanya massa. No sé si és una percepció
seria,
que tenim com a ciutadans...
Això seria la Gemma que t'ho explicaria
millor.
O vosaltres
que tracteu directament amb el tema en teniu una altra.
Però primer de tot, el que se'ls ha de deixar molt clar a les dones és que no fa falta denunciar, no fa falta plantejar una demanda de separació o divorci per rebre ajuda. És a dir, elles poden acudir a les oficines d'atenció, el que hem comentat, al CIAT de Mataró, de Pineda... i poden rebre informació, poden rebre assessorament, poden rebre un recolzament psicològic, amb independència de que tot això estigui encaminat a voler plantejar una denúncia o voler plantejar una demanda. Uh-huh. Per què? Perquè primer de tot, aquestes dones que han estat víctimes d'un llarg procés de violència, que han estat dins del cicle de la violència, no estan capacitades inicialment per plantejar una denúncia...
No estan preparades, és el que diem.
Bueno, és que jo crec que ningú està preparat, no?
Per acudir a totes les actuacions judicials que comporta una vegada tu has plantejat la denúncia. A més, és tot molt ràpid, molt... Saps? Es troben en situacions davant de gent que no coneix, davant d'un ambient que tampoc coneix, amb la qual cosa el primer que han de fer totes aquestes dones és rebre un assessorament, un acompanyament, abans de poder estar capacitades per presentar una denúncia.
El denominador comú de les dones que pateixen algun tipus de violència, perquè n'hi han de diferents, és la por. La por a...
La por, el sotmetiment, l'autoestima, hi ha molts components que fan que una dona perdi la capacitat per fer un pas endavant i per això s'ha posat tant de moda la paraula empoderament, no? De recuperar, de que la dona recuperi el poder que ha anat perdent durant tot el temps que ha estat sotmesa a un home.
Parlem d'una xifra des del 2003, que és des de que es comptabilitzen les morts de les dones, òbviament abans n'hi van haver, de 1.027 persones. Però 1.027 dones a mans de les seves parelles. Hi ha altres dones que també han mort que no estan comptabilitzades dins aquesta xifra. Ens ho pots explicar, això, Gemma?
És a dir, el 1.027 és dones mortes, assassinades a mans de les seves parelles, que pot ser home, pot ser convivent, pot ser parella de fet, pot ser xicot, vull dir, és en el sentit ampli de parella, perquè no fa falta ni tan sols la convivència. Però també hi ha un número de dones mortes per suïcidi, que tampoc no es comptabilitzen com a... Però suïcidi
que la situació les porta a l'extrem i es suïciden. I llavors també les haurien de comptabilitzar, no?
I dones mortes a mans de familiars del seu home.
Que increïblement tampoc les compten, no?
I per què no es compta? No és una violència masclista, aquesta? No sé.
Bueno, suposo pregunto, que perquè està estructurat així.
No,
jo parlo des del desconeixement
perquè,
també.
Perquè el més fàcil és comptar els assassinats a mans de les parelles.
A veure, no és una dada agradable de donar, no?
No,
perquè, clar, a veure, suposo que la sensació que es dona sempre, des del que deies tu des de fora, és que no s'està fent res. A mi potser que estic una mica més ficada, bé que sí, que es fan coses, que siguin insuficients o no. Llavors, vull dir, no és... M'ha tocat la loteria, això. Llavors, suposo que, clar, doncs, qui sigui ho té distribuït així, no?
El que passa que són xifres que van increixendo. Sí que és veritat que hi ha molta gent que treballa per revertir això i perquè això no passi, però està clar que el que es fa no dona els seus fruits.
Falten recursos, recursos econòmics. És a dir, no pot ser que una dona, quan et vingui al despatx i et digui m'està passant aquesta situació, tu li hagis de dir que se n'ha d'anar o a l'oficina de Pineda o a l'oficina de Mataró o a serveis socials, per buscar un recolzament, sobretot un recolzament a nivell psicològic, i et torni al despatx per un altre dia amb una altra visita i et digui que sí, sí, ja hi he anat i tinc hora per d'aquí un mes i mig.
Clar, però és que això
i
no
la
pot
propera
ser,
va, i la propera
és el
vegada,
que està passant, vull dir, és el que està passant.
I la propera, en casos d'urgència, és a dir, en casos de que la dona ha patit una situació molt greu de violència, sí que funcionen els protocols.
Sí, quan ha anat a l'hospital, que normalment l'hospital també ho detecten.
En el moment en què el va a l'hospital, l'hospital hi ha les treballadores socials que detecten i a aquesta dona se li dona un tractament d'urgència i d'immediatesa.
Sí, és cert.
Però una dona que no té, per ella sí, eh? Mm. Però que no ha patit una pallissa, per dir-ho clarament.
Vaja, que no li han deixat marques.
Correcte.
Perquè, el maltracte psicològic és el gran desconegut, també.
No, i també et poden agredir i potser no et deixen cap marca.
Sí, també.
Igual
no?
Que sentim a la tele una nova víctima que tenia un ordre de protecció. Mm. Llavors, com pot ser que si té un ordre de protecció, com pot ser que l'home es pugui apropar amb ella fins al punt de matar-la? Si té un ordre de protecció, vol dir l'ordre de protecció comporta un ordre d'allunyament.
I doncs, com és que es pot atropar, Gemma?
Perquè no hi ha mitjans suficients, no hi ha policies suficients perquè aquesta dona vagi acompanyada 24 hores d'una patrulla. Si aquesta dona n'és acompanyada 24 hores d'una patrulla, no se li acostaria. Però el problema és que l'ordre de protecció és un paper, és una resolució judicial que sí que està, s'envia en els jutjats, s'envien a la policia local, els Mossos d'Esquadra, però no deixa de ser un paper.
És un protocol.
Exacte. Si aquesta dona va pel carrer, va a la seva feina, va caminant cap a casa seva a comprar i no hi ha una protecció real, física, al voltant, en forma d'una patrulla dels policies, l'home se li pot acostar.
No, i de fet és el que passa, no?
Correcte.
De fet és el que passa.
Per això t'he dit que per mi, si algú pregunta quina és la solució, mitjans econòmics.
Clar, però jo ara m'imagino que algú ens estigui veient, alguna dona ens estigui veient, que estigui passant per tot això, i sentint aquesta entrevista, clar, d'entrada ja es desmoralitza, perquè diu, bueno, és que jo sentint els professionals que ja diuen això, clar, què puc fer? Què puc fer?
És difícil. És difícil de contestar aquesta pregunta. Jo penso que independentment de les opinions ni de lo que es digui, de les notícies que a vegades tu saps que són una mica també sensacionalistes, jo crec que hi ha moltes dones que sí que utilitzen els mitjans que hi han i que, bueno, que els hi funcionen. Però aquestes, com sempre, no les comptabilitza ningú, no? Jo diria que quan una persona es troba en una situació de maltractament, el primer que ha de fer és anar, com diu ella, aquí a l'Ajuntament de Calella mateix, no tenim els serveis que tenen a Pineda o Mataró, però sí que tenim, les derivem, tenim aquest servei doncs, de serveis socials que funciona, tinc entès molt bé.
Quan dius, perdona, a Calella no tenim el servei que tenen a Pineda?
Això que
quin,
diu ella.
L'oficina del SIAT. Hi ha una seu a Pineda.
Específica,
sí?
A Pineda.
Què volen dir les sigles SIAT?
Servei d'atenció a la dona.
Directament. Llavors aquí a Calella no el tenim, però tenim serveis socials que sí que aplica el protocol de Pineda i si convé, suposo, no sé quins criteris, perquè jo no soc assistent social ni psicòleg, segueixen per derivar doncs, a Mataró, derivar a Pineda en cas de que s'hagi de fer.
Hi ha serveis d'atenció de treballadores socials, hi ha psicòlegs, hi ha juristes, hi ha advocades que els hi fan tot l'acompanyament, tant a les dones com als fills menors d'edat.
Aquest és un altre,
tema.
Que ara ho abordarem.
Els que convisquin amb la dona.
Amb dades també a la mà, des del 2013, suposo que ha crescut, perquè són dades del mes d'octubre, de començaments d'aquest mes d'octubre, 30 menors que han quedat orfes de les seves mares. Aquest és un altre tema. Dels nens que queden orfes.
A veure, això és, no hi ha paraules, vull dir, és patètic que passi això, no? Però, evidentment, a darrere d'una... Estem en una societat violenta, no solament envers les dones, sinó envers quasi tot, i això és una realitat que hem d'intentar canviar. A partir d'aquí, doncs, bueno, jo sempre ho dic, vull dir, un cop et decideixes, tinc una situació, reconeixes que la tens i busques suport, després hi ha coses per sortir-te'n. Jo segueixo pensant que sí i animo a totes les persones que s'hi trobin, perquè si no, és que si no fan aquest pas, doncs, bueno, ja també acaben així, no? Moltes vegades més que la gent que ha denunciat o que senzillament ha buscat d'alguna manera assessorament, penso jo, i acompanyament, no? Que et diguin, mira, t'està passant això, això li passa a molta gent, perquè clar, és que moltes vegades les mateixes dones ho criminalitzen, no? Diuen, a veure, a mi no em pagaria perquè jo, no ho saps, no saps en quin estat
no
psicològic
saps,
està, vull dir, hi ha molta ignorància sí, sí. d'aquest tema i és un tema tabú.
A mi no em passaria perquè m'ho faria
no
una vegada i no m'ho faria
no
dues. Però tu no saps si et trobes en una situació d'aquestes
de violència. Es fa des de la ignorància. Es fa des de la ignorància. Hi ha el tema econòmic, que avui no passa tant, perquè les dones doncs, sortim a treballar, que abans hi havia també una dependència econòmica i penso jo que era molt pitjor que ara, però llavors no hi ha dades. Penso que segurament aquesta seria una dada petita si anéssim a buscar en l'històric totes les dones que han estat maltractades o mortes, no? Per aquest tema. Llavors, doncs, a veure, és una mica ser conscients de que hi ha un problema i mirar, doncs, de seguir lluitant i treballant per buscar solucions que no són fàcils, no ho són.
Parlàvem de les criatures, parelles que se separen perquè hi ha un tema de violència pel mig, però el pare continua veient les criatures, no? Que també és un altre tema, no?
Això és un tema
de
legal,
la por de les mares de deixar en mans d'un agressor el teu bé més preuant, no? Que són els teus fills, no?
Però això, si realment hi ha indicis que el pare no només exerceix violència respecte a la dona, sinó també respecte als fills, doncs llavors s'ha d'anar tant per la via penal com per la via civil, i si ja hi ha una sentència de separació, una sentència de divorci, tant si hi és com si no hi és, s'hauria de demanar la suspensió de les visites.
Però aleshores sí. Entenc que si la violència només és cap a la dona, ell té dret a veure les criatures?
Sí.
Però estem parlant d'una persona violenta.
Sí.
Que en un moment donat se li va al cap.
No, la llei està així, és que clar, és així. És
clar,
que...
Si no hi ha una causa per la que es pugui suspendre o fins i tot retirar la potestat en el pare, clar, els jutges no poden no deixar veure els fills en l'home, sempre i quan no hi hagin indicis que l'home hagi exercit alguna classe de violència respecte als fills.
Envers els fills, exacte.
Si no hi és, clar, un home pot ser molt violent respecte a la mare i molt poc violent respecte als fills.
I té drets.
No, però en qualsevol cas és una persona violenta.
Sí.
No?
Sí, teòricament sí.
Clar, la por i la desesperació de la mare de deixar els teus nanos.
Però recorda que ja ha sortit algun tema que sempre que surten a les notícies són una mica sensacionalistes, però sí que és cert que hi ha casos en els que les mares han intentat o han volgut no deixar, tenint una resolució judicial, no deixar veure els fills i al final han acabat imputades per un delicte de desobediència.
A sobre.
Per això vull dir-te que la llei, jo, això és el teu tema, no el meu, la llei és la que és i això també és un hàndicap, no?
Això és un tema delicat que s'ha de tractar a nivell legal amb l'advocat de família o amb l'advocat que porti, en el cas que hi hagi violència, en el cas que l'advocat que porti el tema de la violència. Però és un tema delicat que s'ha d'estudiar cas per cas per evitar això, per evitar que la dona
a sobre
pugui sortir perjudicada d'aquest tema.
Que neixin partits polítics que diguin que la violència contra les dones està sobrevalorada, i parlo clarament de Vox, què?
Mira, jo no faré cap comentari al respecte, vull dir...
Oh, doncs valdria això... la pena que...
No, em refereixo que això és una...
Més que res, per la gent que...
Això és una fal·làcia, això és la línia...
Que està a favor d'aquesta ideologia, que sàpiguen una miqueta, doncs, què diu el seu programa, no?
Bé, però vull dir, a veure, la gent que té aquesta ideologia, doncs, bueno, està, per la meva forma de veure, personal està anclada en el passat,
on, però és que hi ha dones.
Bueno, és que hi ha dones masclistes,
dins,
perdona.
Vull dir, dones que voten aquestes opcions.
Perdona, hi ha dones masclistes. N'hi ha, que diuen que la dona té que estar a casa i que l'home és Déu i que se li ha de portar les sabatilles
i que se la pot pagar, no?
Quan arribi, que si la pegues perquè la quiere, vull dir, aviam, és que hi ha molta ignorància, Sònia, entens? Vull dir, a mi quan una dona diu, no, si és que me pega perquè me quiere, clar, jo me quedo així mirant i dic, home, vols dir, no?
Encara hi ha aquest relat, Gemma, em pega perquè m'estima molt?
Les dones que...
És gelós perquè m'estima molt?
Hi ha unes creences, sí, hi ha unes, sí, creences a darrere, es, sí, justifica, a més, està molt cansat, està nerviós, etc. No hi ha justificació per la violència.
O sigui, està molt cansat i com que està molt cansat ve a casa, sí, i m'atonyina, no?
M'atonyina a mi perquè algú dec haver fet malament, vull dir, aviam, és que es parla d'això molt alegrement i hi ha tot un procés.
Hi ha molt, això que dius, és gelós i com que jo li he donat algun motiu m'ha picat, clar, el problema que també ens estem trobant és entre els joves.
Sí, ara els joves,
sí. Dius de la gelosia, del control del mòbil, sí, no? Clar,
és
que
em controla
perquè m'estima. Per tant, sí. Si me pregunta
sí, sí,
on estic, envia'm on estic, envia'm allò, aquells punts del geolocalització, sí, saps? Si no li contesto... Clar, tot això és una forma de maltractament.
Sí, i tant.
I això no està... El problema és que els joves no ho detecten com a un maltractament.
Bueno, ho detecten en el cas... No ho viuen així. M'estima tant que a totes hores vol saber on soc.
Vull dir que per això que tu comentaves lo de Vox, que hi ha moltes dones, com igual que hi ha moltes joves noies, que no detecten que això és un...
Que no ho detecten, que ho troben normal. És el que realment et deixa parat, no? Vull dir, que ho troben normal. Per això dic que hi ha molta feina d'informació, d'educació... No és el 25N ni el mes de març. A veure, entens que vull
dir... No, i tant, ho entenc perfectament.
És molta feina i és una feina de formiga de dia a dia dels professionals com ella, de nosaltres. Des de l'associació també hem intentat aquest mes, hem fet 3 xerrades. Uh-huh. Una de la Mercè Roura, sí, la No puc viure sense, sí, mi, sí, la que han fet la Gemma i la Iolanda.
La Ingrid Castillo,
uh-huh, que ha estat molt interessant, que han parlat també sobre tots, uh-huh, aquests temes. I justament el dia 28 també en fem un altre, que ho fem aquí a les Setmanites de tota la vida, Església 173, sí, a les 6 de la tarda, on vindrà la Maria Mercè Ferran, que és detectiu privat, i ens explicarà el detectiu com a eina social, perquè també, doncs, bueno, ells també fan una feina en aquests, uh-huh, sentits, no?
Sí, aquestes 1.027, que no són 1.027, és que són moltes més.
Jo és que no m'agrada posar-hi xifres.
No, però malauradament, bueno, les xifres són esperpèntiques, uh-huh, i per tant els mitjans ho hem d'explicar, això. Sí. Si en comptes de ser dones fossin homes, què passaria? Si en comptes de ser dones víctimes de violència masclista fossin víctimes de terrorisme, què passaria?
Bueno, segurament s'hi donaria molta més difusió, Gemma. Jo no sé com em pensa, suposo que es viuria diferent.
Jo crec que ja estaria solucionat.
Sí, perquè les coses de les dones són coses de les dones. I no sé, jo moltes
Clar,
vegades...
Abans es deia molt amb la boca petita, no? Si, sí, fossin víctimes del terrorisme d'ETA. Mm. Bueno, són víctimes del terrorisme de les seves parelles.
Sí.
Dels seus... familiars.
De les persones que t'estimen.
D'algú que passa pel carrer, que te'l trobes al supermercat, que després... Això és terrorisme, també.
Sí.
Jo crec que no ningú es pot imaginar el que ha passat amb una dona a dins de casa seva. És a dir, quan venen al despatx o quan venen als serveis socials o a les consultes dels psicòlegs, t'expliquen només la punta de lo que han viscut. Mm. Jo crec que és, tu deies lo del terrorisme, jo crec que és una de les formes més cruels que hi ha de violentar la vida d'una dona, mm, i més quan això et passa a dins de casa teva.
I fer-la sentir, pues, inútil, fer-la sentir que és inferior, fer-li xantatge amb els fills...
Anar-li marmant l'autoestima,
no? I anar-li marmant l'autoestima, i no vagis a treballar, i no faiguis no sé què, perquè interessa, doncs, controlar totalment. Jo aquí potser trobaria a faltar una psicòloga, no?, que ens expliqués què passa pel cap d'aquestes persones i per què n'hi ha tantes, si són sociòpates, si tenen alguna patologia o no, no ho sé. No sé, però
jo crec
realment...
que també s'hauria de vincular, doncs, l'entorn de l'home,
sí,
que no permetés segons què, perquè realment un home maltractador, un home manipulador, és detectable. És a dir, la família,
sí?
Els cosins, els amics...
És detectable, Gemma?
Sí.
O a vegades són persones que...
Encantadores.
Són modèliques en la societat.
Jo aquí discriminaria una mica, eh?
A la llarga el detectes. Amb la qual
sí,
la família, tots hem estat segur, tots hem estat sentats en una taula en el que amb familiars o amb amics propers, en el que l'home ha parlat o s'ha dirigit a la seva dona d'una determinada manera que tu penses que
et fa pensar,
tu no acceptaries que la teva parella et parlés d'aquesta manera, mm-hmm, però ningú ha dit res.
És que hi ha com un tabú que les coses de casa... són les de casa, no? Vull dir...
I penses que sí, davant de tothom aquesta persona és capaç de dirigir-se a la seva parella d'aquesta manera, que no farà de portes endins. Per tant, lo important també seria que a nivell de societat no es permetessin aquestes, o se li pogués dir a part...
Es veigués malament aquests comportaments.
Correcte.
Perquè a l'home se li suposen una sèrie de coses, que és perquè és així, entens? Que vull dir
sí, bueno, sí.
No sé, no? Mm. Llavors, esclar, començaríem per aquí, que la societat també mirés malament a la gent que té aquest tipus de comportaments. Mm-hmm.
Mirés amb mals ulls.
Quan vas a la comissaria de Mossos d'Esquadra, t'atén una dona?
Depèn de si hi vas de dilluns a divendres o hi vas al cap de setmana. De dilluns a divendres, sí.
A l'hora que hi vagis? A l'hora que sí?
Normalment és el dematí. Però el millor quan has d'anar a Mossos a posar una denúncia és trucar-hi abans i dir, per part de l'advocat, i dir, tinc això, en quin moment vinc? Més que res perquè et puguin atendre les persones que estan especialitzades en aquests temes i perquè no t'hagis d'esperar 3 hores a comissaria, perquè moltes vegades hi ha altres temes, clar, altra gent, i el mosso en aquell moment que et respon et diu, escolta, mira, hi ha gent per 2 hores i mitja. Doncs vine d'aquí 3 hores.
La recomanació és sempre primer anar al teu advocat, sí, i després anar a Mossos, o anar directament a la comissaria de Mossos?
Depèn de l'urgència.
Clar,
si és un tema urgent, vés a Mossos directament, però sabent que necessites un advocat.
Yeah.
Perquè si alguna crítica haig de fer o he de fer a Mossos és que moltes vegades... Depèn de la persona que et trobes davant, no informa a la víctima que té dret a una assistència jurídica gratuïta. Amb la qual cosa sí que és important que en el moment de fer la denúncia estiguis assistit per un advocat, sigui del torn d'ofici, de la justícia gratuïta, sigui un advocat particular. Perquè l'advocat t'haurà demanat que li expliquis, que t'expliqui quin és el problema... l'advocat haurà estirat tots els fets, perquè potser la dona parla de lo que li va passar ahir, però no recorda lo que li va passar la setmana passada, fa 15 dies o fa 5 anys.
Que és un fet de continuïtat.
Correcte, amb la qual has d'anar demanant que la dona et vagi explicant tots els seus antecedents, i això és el que has de traslladar a la denúncia. Clar, quan la dona no està assistida a Mossos per un advocat, tota aquesta feina prèvia el mosso no la fa perquè no és la seva feina.
Mm-hmm.
Amb la qual cosa, sí que si la pregunta és cal anar amb un advocat, tant si és que hi vagis el dia abans com si és anar directament a Mossos, sí que és important que abans de fer la denúncia la dona estigui assistida per un advocat.
I quan arriba el moment del judici, jutgen dones o jutgen homes?
Jutgen els dos. De fet, el jutjat de Vido d'Arenys de violència domèstica, ara mateix, i fa potser 2-3 anys que hi ha un home, i et diria que és totalment independent de si és...
Ho dic per la sensibilitat, eh?
No, jo crec que hi ha homes molt sensibles amb aquest tema.
Que no vull dir que els homes no siguin sensibles,
no, però
potser les dones
molt sensibles,
ens sentim com a més reconfortades si tenim una dona davant a l'hora d'explicar segons què, no?
Jo crec que la dona en aquell moment està en una situació de xoc emocional, i em sembla que tant li és si a davant hi ha un home com una dona, perquè pensa que hi ha una situació, és una sala, hi ha el jutge, hi ha el funcionari o la funcionària que pren notes de la declaració, hi ha l'advocat, el seu advocat o advocada, i l'advocat de l'home, amb la qual i el fiscal, que també pot ser home o dona, i estan en un espai petit, hi ha ple de gent amb la vestimenta negra,
sí,
i ella que, pobreta, doncs, se sent més petita, molt més petita de lo que és.
Tu diràs. Hem d'acabar, ens queda molt poc d'entrevista. M'agradaria incidir una miqueta amb allò que deies d'aquest servei que oferiu des de Sociodones, per les persones que ens veuen i ens escolten, Teresa. Doncs
pues mira, per assessorament tindrem a la Gemma tots els dissabtes, des de les 11 fins a la 1, de qualsevol tema només, de, no solament de família, que seria el que ens ocupa avui, sí, sinó de qualsevol tema que pugui afectar a les dones.
I poden
dones.
Venir directament a l'associació o han de trucar abans?
Han de trucar perquè jo li portem l'agenda.
Podem donar un telèfon?
Sí, el de l'associació de dones, sí? Que em va ser de memòria.
Vaja, catxis.
Però bueno, el temps sí, tenim sí, aquí. El temps,
si, si el podem recuperar així rapidet, que estem a punt d'acabar.
Bueno,
que...
és igual, sortim a totes les informacions.
Sí,
eh?
Sí.
Dones de Calella.
El tenim o no? Sí, sí, el podem donar i així a les persones que ens veuen i es escolten.
I jo voldria dir doncs, bueno, que la, el dia de, contra el maltractament envers les dones no hauria d'existir. I ara sentirem el discurs de que hauria de ser cada dia.
Sí.
I jo penso que no hauria d'existir.
Sí, sí.
Que el dia que no existeixi serà que realment haurem aconseguit avançar amb aquest tema. No?
La sensació és que estem molt lluny d'això. Tant, tant de bo ens equivoquem, però
i avui
estem una
tots a les,
i avui
a les 7
hi ha actes
a la plaça de l'Ajuntament a escoltar el manifest.
Avui a les 7.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. Bé, en qualsevol cas, bueno, els he agafat així en aquest
del sopetó. Perdoneu, un error. No? Mira que me l'hauria de saber, com que no em truco mai.
A on te'l poden trobar? En el... Teniu algun espai web?
Sí,
algun
sí,
lloc?
Sí, Facebook, a l'espai sí? Web, sí.
Val, doncs, Associació Dones de Calella, sí. I allà trobareu el telèfon per contactar i si us fa falta, doncs anar a veure la, a la Gemma. Oh. Teresa i Gemma, moltes gràcies per haver vingut.
Bueno, doncs ojalà que l'any que ve puguem venir també aquí a entrevistar-nos i puguem dir que la xifra ha baixat, no?
Què em dius, Jordi? Que ens hem passat les notícies? No, que anem a les notícies.
Que hem de ser positius. Molt
gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos. No,
gràcies. Notícies i fem tertúlia per la FM. Fins ara. Passen 4 minuts de les 11, espai de tertúlia, com sempre, a aquesta hora a la ciutat. Avui, tertúlia petiteta per ara, perquè ens falta un tertulià, amb el Josep Besart. Bon dia, alcalde Besart, benvingut.
Bon dia.
I amb el Lluís Mates.
Hola,
què tal,
bon dia,
Lluís?
Què tal?
Molt bon dia. Avui és el dia de la violència contra les dones i, escolta'm, ara entrevistàvem a la Teresa Soler, que és la presidenta de les Dones de Calella, i l'advocada Gemma Llamas, i el més calent a la Higuera.
Absolutament, i a més aquest matí estava escoltant TV3, també la tertúlia que fan sobre sí. aquest mateix tema, perquè és el dia que toca fer-ho, també. I la veritat és que les dades, lluny d'anar cap avall, van cap amunt. Llavors això és una miqueta preocupant.
Mira, les dades des del 2003, però clar, és el que dèiem ara a l'entrevista, són dades de dones que han mort a mans de les seves parelles. Però aquí no estan comptabilitzades les dones que se suïciden, les dones que moren a mans d'un cunyat, per exemple, d'algun boig que es troben pel carrer i les mata, sí, sí. No estan comptabilitzades. Des del 2003, a mans de les seves parelles, 1.027 dones.
Sí, sí, és esfereïdor la xifra, no? I a més cal pensar en totes aquelles dones que no diuen res.
Clar.
Que no denuncien i que, per tant, també són víctimes d'agressions, però com que no hi ha denúncia, doncs no estan ni comptabilitzades al lloc. Mm-hmm. I, per tant, ens hem de plantejar exactament què és el que està fallant en aquesta societat, que lluny de portar cap a una solució o una disminució del problema, resulta que com més campanyes, més se'n parla, més es fa difusió, més s'intensifica també l'acció de la policia, etc., doncs les xifres van cap amunt.
Però és com un efecte crida, no? A vegades
sí,
un...
Sí, sí.
Un té la... No, aquí.
Sembla que...
Sí, ha arribat a sentir per allà.
Sembla que a vegades passa això, no? Que lluny d'anar a fer por, diguem-ho així, no? O de temorir, doncs és el contrari.
Bueno, potser és que la justícia no és prou dura amb aquestes persones, no?
La justícia... No sé què pensarà el Lluís, però el que penso jo és que la justícia està fallant, i fallant d'una manera estrepitosa.
Flagrant, flagrant.
És increïble les animalades, perquè no puc dir d'una altra manera, que arriben a dir els jutges a l'hora de fer sentència d'aspectes que han passat, no de les manades, perquè no és una manada, ja sí, són sí. manades, doncs clama el cel, no?
Hi ha una falsa percepció de que es fa molt, perquè se'n parla molt, però realment venim d'una cultura masclista i patriarcal, i això es necessitaran molts anys, i, però no, o sigui, el temps no arreglarà res. Es necessitarà que es faci moltes accions, perquè ara, per exemple, com estàvem dient, és que els jutges no fan res. Bueno, els jutges fan el que fan, més o menys, és aplicar una llei que segurament està mal feta i que ve d'una cultura, pues, això, patriarcal, i que realment, pues, clar, primer de tot hem de començar a canviar les bases legals i les bases de la societat. I aviam, jo des de fa uns 25 anys diria que ja se sent a parlar molt de feminisme, que realment que ja hem entrat una mica en aquest ideari, no? Però és que no deixa ser un ideari, perquè és que hi ha com un mur entre les idees i la realitat, no? La realitat que veiem cada dia per tot arreu, i veiem que estem igual o pitjor. Pitjor possiblement no. Potser sí que s'ha aconseguit és que es visibilitzi una mica més. Ara, d'aquí a que s'emprenguin accions reals, i no ho sé, jo crec que tindran que passar generacions.
Dius que es visibilitzi una miqueta més. El que visibilitzem cada dia és que cada dia hi ha una dona morta.
Sí.
Això és el que visibilitzem, no?
I avui mateix deien,
no?,
que és possible que hi hagi una altra víctima. Clar. Avui.
Vull dir que és que hi arriba un moment que estàs dinant a casa, tens les notícies posades i ja no alces ni el cap. Perquè és que ja és una cosa, malauradament, que és el pa de cada dia.
No, i aquest, el pitjor, és que condiciona la vida de moltes persones, no? La meva dona mateix, ho deia fa unes setmanes, on aparquem el cotxe a Barcelona per motius de feina, doncs a la nit ella no hi vol anar-hi sola. Això què vol dir? Doncs que ja ha establert...
Doncs que hi ha una sensació d'inseguretat.
Exacte, aquesta sensació existeix, ja real, sí. Que no és una cosa que surti als mitjans i prou, sinó que moltes dones estan patint situacions aquestes del dia a dia. I per tant és aquí el que s'ha de treballar. Jo voldria fer també un comentari molt breu, perquè l'altre dia parlàvem justament de la sexualització de les nenes, de les adolescents, en l'àmbit escolar, no? Sí. Que com més campanyes es fan, són elles mateixes que diuen que volen pintar-se, volen arreglar-se, etcètera, etcètera, no? Dius, és com una contradicció, i en aquí podria passar el mateix. Hi ha com una contradicció, que la deia abans, com més campanyes, més se'n parla, més situacions es donen. I això vol dir que alguna cosa està fallant, la societat està fallant, algo. Hi ha alguna cosa...
Però perdona, m'he perdut, quan dius es volen pintar més, es volen arreglar, sí, que, més, no he entès això.
Que accepten el rol, que accepten el rol de dir, jo vull ser...
Que han d'agradar.
Sí. Accepten que els nois els controlin, els vigilin. O sigui, quan es donen aquestes situacions, quan estàs treballant moltíssim des de l'àmbit escolar perquè això no passi, aquí hi ha alguna cosa que falla.
Totalment.
Per tant, alguna cosa o s'ha d'analitzar amb més profunditat què és el que està passant, no? I aquí hi ha un comentari d'una sociòloga que apunta cap a determinats mitjans de comunicació en determinats programes. Que el que fan és justament generar un imaginari col·lectiu, en aquest cas, de que les dones tenen un paper determinat i els homes un altre. I aquest és masclista total.
Josep Maria Parella, bon dia.
Bon
Josep
dia.
Maria. Avui
bon
comemorem dia. Aquest 25 de novembre, el Dia Mundial...
Sí, ja m'he trobat...
...contra la violència vers les dones. Sí. I els deia jo al Josep i al Lluís a començar, i el més calent a la Higuera, no? Sembla que no hem avançat res, mans al contrari, sempre anem enrere.
Jo aquí veig un problema que és que això del masclisme i tot això ve de segles. Sí, voler canviar ara, perquè hem canviat una mica nosaltres de pensament, i tothom pràcticament, és veritat que se'n donen més compte de les coses, però el cert és que el masclisme ve des del començament de la humanitat. Això és, o sigui, una cosa que ha durat 5.000 anys, ara canviar-ho amb d'allò costa molt, perquè això... Jo, la veritat, com més anys de presó, més tot, això no, per mi... soluciona poca cosa, perquè el que ho fa ja ho sap que li passarà, si l'enganxen, esclar.
A veure, perdona, m'he perdut. Què vol dir el que ho fa ja sap que l'enganxaran?
Sí, que ara no 10 anys, ara 20 anys, o 30, o 40, és igual. El que ho fa ja ho sap, això. I en canvi ho fa. Per què? Doncs perquè el rol que té ell mateix d'aquell mana és l'home i és el que porta el d'allò i fa el que li dona la gana que seva, això és una cosa que té 5.000 anys d'història. Llavors costa molt, jo crec que és clar que es lograrà, però és difícil amb lleis i amb coses arreglar això, perquè tu veus que no se'ls soluciona. Senzillament han endurit totes les lleis, això és cert, però resulta que el noi, no sé, no, jo no ho entenc, de veritat.
Ja,
és un problema d'educació. Sí, sí. A part, la llei, sobretot, és d'educació, del rol de cadascú. Ja,
el que ho fa i mata la seva dona i es queda allà esperant la policia, home, ja ho sap que li passarà, el que li passarà. Mm. I, en canvi, ho fa. Per què? Perquè és una cosa que té dintre el mateix. Jo estic llegint un llibre ara que és igual, no té res a veure, però sí que és allò. Vull dir, el temps de la República, els camps d'Andalusia i d'Extremadura, el que feien aquella gent amb els treballadors era criminal. I s'ha hagut d'anar arreglant de mica en mica, no de cop, perquè ells creien que ho feien perquè tenien dret a fer-ho. M'entens el que vull dir? Com una manera, sí, de pensar.
És allò, és aquella dita, no? La mate porque era mía.
La mate porque era mía, sí, exacte. Sí, sí, sí. I mentre això sigui així... Sí. Escolta, aviam, jo no entenc que una persona, doncs, amb la seva dona no s'entenguin i la seva dona li foti el camp amb un tio i molt bé, doncs, ostres, la... Bueno, però és igual. Escolta,
s'ha de... No cal que marxi amb un tio, com dius tu.
No, no, però vull dir que ja busco el màxim.
Perquè vulgui ser ella, només perquè vulgui ser ella. No,
sí, jo emprenyat, el tio, jo, que fa que la meva dona... Aviam, diem la meva dona, doncs malament, malament. Fins que tot això no...
Bueno, a vegades les dones també parlen del meu home.
Sí, però menys.
No hi donaria més importància, potser.
Quants homes hi han morts?
No. Evidentment, no seria qui ho defensi, només faltaria. Però em refereixo que a vegades sí que parlem del meu home i la meva dona, però no crec que tingui una connotació...
No, en aquest cas no té una connotació masclista.
Masclista, exacte, no?
Però nosaltres, jo estic convençut, això és particularment, que els homes ho entenem d'una altra manera. Diguem, la meva dona, com podem dir, no sé... Mira, la meva companya, el que sigui. Els homes sí que diuen, doncs, la meva dona, la meva, la meva. I que no me l'agafin perquè mato un aquest i en el que se l'endú. I és que això porta, ja dic, per mi, 5.000 anys. O sigui, ja en diem una època de la humanitat i no és pas que hagi començat ara.
Bueno, però escolta'm una cosa, per ella. Segurament fa 5.000 anys, com tu dius, potser no hi havien els recursos que... Teòricament hi ha ara.
Quins recursos?
Bueno, pregunto. De fet, la Gemma Maset, que és l'advocada que hem tingut uns moments, ha dit que és un tema de diners. És a dir, que...
És una part.
Una part, però no.
No, perquè ella parlava, per exemple, del tema de l'allunyament, de la... De la,
el que passa,
però el problema ja és igual.
No, però espera't. Clar, s'allunya, en aquest cas, el violent, però com que no hi ha prous efectius, perquè no hi ha prous diners per vigilar en aquesta persona violenta, aquesta persona se salta l'ordre d'allunyament i la mata.
Sí, sí. I que l'ordre d'allunyament què vol dir?
Doncs que no es pot acostar a la dona.
No, i com això, com que a tots els que li donen ordre d'allunyament li fotem un policia darrere?
Amb els ordres d'allunyament...
Això no passarà mai.
Jo amb aquests temes, per sort o per desgràcia, m'hi trobo amb parelles que porten els nanos en el centre psicopedagògic i, per tant, és un tema que és actual, no? I clar, el que em va dir una dona que va tenir un problema és aquest, no? L'ordre d'allunyament està molt bé, però resulta que quan s'actua contra l'home és quan ja ha fet alguna acció. Perquè, evidentment, l'home s'anticipa a la policia, perquè la policia no pot estar les 24 hores al dia vigilant si s'acosta o no s'acosta. I normalment el que passa és que la policia actua quan ja hi ha hagut un acte d'agressió.
Bueno, perquè no poden estar vigilant
sempre. Perquè no poden estar vigilant sempre. Perquè les ordres d'allunyament són efectives relativament.
Són efectives, depèn de l'home. Un home que digui, ostres, m'han fotut un ordre d'allunyament, mira, el
que és violent i vol fer mal, ho acaba fent, perquè les ordres d'allunyament no eviten precisament l'acte de fer mal.
No, l'ordre d'allunyament és un cop ha passat alguna cosa, doncs hi ha un enduriment de la pena, perquè a part de l'acte en si, has trencat un ordre d'allunyament, però poder perquè serveixi com a control previ. Mínim.
O sigui, clar, el que passa és que...
El jutge t'ha avisat que no t'hi pots acostar i t'hi has acostat. Llavors, a part del que has fet, doncs, a més has desobeït el jutge.
Clar, però quan has matat, si això s'implica matar la dona, a partir d'aquí a l'home ja li és igual que li passi. Sí.
Clar,
ja
però
ho sap.
El missatge
que... per ella ja és conscient que li cauran uns quants
anys. Però el missatge que estem donant ara a les dones que ens puguin estar escoltant és...
Educació...
No, em refereixo que el missatge és... Tens poca cosa a fer, perquè, clar, no hi ha recursos. Resulta que quan
poca cosa segur, però a més, el missatge que se'ls ha de dir és que no deixar repassar ni una.
Tenen molt a fer.
Qualsevol indici de possible agressió, qualsevol indici de que l'home està fent alguna cosa, preparant alguna cosa, a denunciar.
D'acord. I llavors resulta que dicten un ordre d'allunyament.
I no el compleixen.
I què passa? Clar.
A la primera vegada que no el compleixi, denunciar-ho. I no esperar que...
Sí, però quantes dones acaben mortes en situacions com aquesta?
No tinc la solució, però vull dir que sí que una cosa que s'hauria de fer per part de les dones és no deixar passar ni una. És que pobre,
això és difícil.
No, aquest pobre implica que li deixarem passar alguna cosa. I quan li deixa passar alguna cosa, l'altre es fa
greix. Com veus, quantes vegades veus en el diari o, bueno, o que sigui, que les notícies que surten que un senyor ha matat a la seva dona? Però és que potser tornaven a estar junts amb ordre d'allunyament i tot.
Escolta'm, parella, ara parlem per parlar, però aquí hi ha uns components de por, de pànic, que no podem obviar, eh?
Sí. Escolta,
que a vegades aquestes dones tornen... perquè estan molt espantades,
potser sí, n'hi ha que sí i n'hi ha que no.
No.
Però el que tenen que fer és buscar-se un entorn segur, un entorn que els ajudi.
I on te'l trobes si no hi ha mitjans, Lluís?
Autodefensa, no, espera't, autodefensa, organitzacions de dones amb el seu cas, buscar, o sigui, les dones han de trobar les solucions primer per elles mateixes, perquè és l'únic que els hi... és l'únic entorn que no les condiciona.
Però tu no veus aquestes sentències d'aquests tios de la manada?
Això és diferent.
No, perdona, això no és diferent.
I tant.
Això és una agressió que poden anar.
I tant, com aquest jutge de Lleida que va fotre una noia que la van violar i la cooperació per anar a la minifalda.
Això no és diferent. Com que és diferent per ella?
I tant que és diferent.
Per què és diferent? Estem parlant d'una agressió amb una dona. Però, això és diferent.
El que vol dir és que una cosa és en el matrimoni, que l'home
mata la dona... No, és una agressió cap a la dona.
És una agressió. No, tot és
agressió.
És
el mateix, eh?
Home.
La situació és diferent, però l'efecte és el mateix. Vol dir això.
Però això d'aquí 20 anys canviarà en el sentit de que en aquests moments ja estan entrant en la carrera judicial més dones que homes. Fins que no hi hagi més jutges dones que jutges homes...
Mira, això l'hem preguntat avui a la Gemma Maset.
Sí, jo tinc dubtes.
I ella també diu, escolta, hi ha homes amb molta sensibilitat.
Sí, i tant.
És a dir, que no...
I dones que no tenen gaire sensibilitat.
Clar, vull dir, és veritat que tu com a dona potser empatitzes més amb una dona a l'hora d'explicar segons què, però la Gemma Maset no hi ha donat... jo li he fet la pregunta, i no hi ha donat massa importància.
Perquè això és qüestió del que dic jo, que com...
Però vaja, si hem d'esperar 20 anys, Lluís...
Escolta, perdona,
em
vaig dir una cosa.
Tant de bo fos d'aquí 20 anys.
Sí, jo no estic convençut.
Tant de bo.
Tant de bo. Jo et dic una cosa, aviam, com fa que hi ha democràcia, més o menys, és igual, anem ara aquí a fer un detall.
44.
No, Espanya, no, el món. Escolta, hi ha països superadelantats que a mitjans del segle passat les dones encara no votaven. Superadelantats. Si en 5.000 anys han hagut d'esperar 4.000 perquè els deixessin votar, per començar, doncs imagina't tot l'altre com està. I això és així. Hi han hagut de lluitar les dones, perquè si no...
No, la solució de les dones la portaran les dones. Però sí, una cosa, perquè dius tu de la democràcia. Però la democràcia no és una línia ascendent sempre, perquè fa 15 dies en el Parlament de Madrid va sortir una senyora... que el seu partit, que és Vox, sempre que parla de les dones, parla de feminazis, això hi ha d'entrada. O sigui, aquesta categoria hi ha d'entrada. Però espera't, feminazis és com ho portava apuntat.
Bueno, Vox, que sobrevalora la violència vers les dones, no diu que està...
Vers tothom.
Sobrevalorada.
Feminazis, lesboterroristes i pornofeminismo. És que ho portava apuntat, eh? Bueno, amb això et vull dir que no ens hem de confondre tampoc amb el terme de democràcia, perquè aquesta gent s'ha presentat en unes eleccions democràtiques,
però
no són demòcrates.
No.
O sigui, el que volen és carregar-se els drets de les dones de Catalunya, perquè també van votar per la legalització dels partits independentistes.
Sí.
O sigui, hi ha gent que entra a la democràcia, però per carregar-se-la directament.
Sí, d'acord.
Per un partit on també hi ha dones.
És que la que va fer el discurs aquest era una dona.
Potser això és el més preocupant, no? Que hi hagin dones que diguin que la violència contra aquestes persones, d'aquestes dones mortes, aquesta xifra que és esgarrifosa, doncs que diguin que està sobrevalorat.
Sí.
Que hi hagi gent que voti aquesta opció.
No, en aquests moments jo crec que no hi ha, almenys aquí a Espanya, una línia que ens faciliti la solució del tema. Entre altres coses, hi ha un altre tema que també encara ens pesa molt l'època franquista. És a dir,
també,
el mal que va fer la secció femenina i companyia,
també.
Déu-n'hi-do. És a dir, va aconseguir que tota una generació o dues de dones es creiessin que havien d'estar sotmeses a l'home. I ara són grans, ja, moltes d'elles. i per tant encara persisteix aquest imaginari.
Sí. No, les dones no s'ho creien massa, això.
Bueno, però...
N'hi ha ben que sí.
N'hi ha que són submises, sí.
Fa una setmana, al mateix Parlament de Madrid...
La bebedora no s'ho creia.
També van recomanar a les dones que fessin costura, que empoderava molt fer costura.
Sí.
Fa una setmana això, no sé quin Parlament.
Bueno, està molt bé fer costura, però no perquè t'empoderis, bueno, sinó perquè en tinguis ganes.
Ho venien així, ho venien així.
Ah, la costura la poden
fer els homes.
Ja, per anar a cosir els pantalons de l'home, no? Per favor.
Hi ha infinitat de lectures sobre el feminisme i és molt assequible i molt fàcil de trobar. Jo, si voleu, recomano un llibre, Educant el feminisme, d'una tal professora Irina Montaño, pel tema adolescent, no? Però llavors, educar en el feminisme, sobretot els que tingueu fills, no cal que siguin filles, pues, realment és qui s'ho ha de llegir. Els nanos de 15 anys...
Ara, caldria educar més els nens que les nenes.
Ni més ni menys.
Perquè sí, les nenes comencen ara... Aviam, jo de vegades sento conversa, ara tinc 6 nets, jo, Vull dir que sento molt converses entre joves i tot això. I cuidado que estic... Jo de vegades dic a les meves netes, escolta, però què dieu? Vosaltres sou persones, com els altres? Sí, perquè aquell... No us penseu que hagi canviat molt entre ells. Això que deia, no sé qui, sembla que eres tu, que deia que es volen pintar i arreglar i d'allò, encara és l'hora, I hi ha conversa... O sigui, l'igualtat l'entre ells, l'igualtat pel cantó dolent.
Però no està molt bé que es pintin i s'arreglin, que cadascú que faci el que vulgui.
I tant.
No, però està molt bé.
Jo el que volia dir al principi...
És per poder anar a sota els nanos, precisament.
No, però una cosa és que es pintin i s'arreglin, una altra cosa és la sexualització que hi ha al darrere d'això. Aquest és el problema. Perquè aquesta sexualització és interpretada pels nois d'una altra manera. Jo vaig per aquí perquè estic molt ficat en el món de les escoles i això ho veig cada dia i parlo
amb ells. És a dir, que tu creus que hi ha un gran gruix d'adolescents que es pinten per agradar als homes?
Sí, estic parlant de nenes adolescents.
De nenes adolescents. Que es pinten per agradar als seus companys.
Per agradar als seus companys o inclús nois més grans, perquè alguna vegada fan el comentari, no, si és la meva edat no m'interessa, a mi m'interessen els de batxillerat. És a dir, llavors és aquest el problema, entestar, no? Que malgrat que des de l'escola es treballa molt tots aquests temes, això és evident, no? Però encara hi ha tota una base de nois i noies, d'adolescents, estic parlant d'adolescents, de 13, 14, 15, 16 anys, que no trenquen amb aquests estereotips, sinó que els estan fent servir. I aleshores, els nois, com interpreten això, és allò dels missatges, eh? Tu com a emissor fas un missatge, però no tens la garantia que el receptor entendrà com tu l'has fet. I els nois moltes vegades interpreten al revés. Per tant, és molt important treballar amb els nois, precisament. Que tinguin molt clar que el fet que una noia s'apinti o s'arregli, doncs no vol dir que instantàniament estan demanant sexe o altra cosa.
Home, però és que em sembla un escarrifós, això que estàs dient.
És així, aquesta la realitat.
És així, no
podem tancar els ulls o podem girar la cara, podem fer el que vulguem, però la realitat està a les escoles i així. No dic que estigui a tot arreu. Tinc la sort d'anar a diferents escoles i de parlar amb molts de professors, aquesta és la realitat que hi ha.
També
les... Repeteixo, podem tancar els ulls i no veure-ho, podem fer-ho.
Però continuarà passant
això. Realitat. Aleshores, o actuem davant d'aquesta realitat, per més esgarrifosa que ho és, o fem alguna cosa. Jo com parlo amb aquests nois i aquestes noies, ja intento això, intento empatitzar amb ells per entendre a veure per què ho fan. I aleshores me surten els estereotips que estem intentant carregar-nos. Alguna cosa falla.
Que hi són sí. I que els
alguna
tenim.
Alguna cosa falla.
Inclús, encara que siguin gent culta, i no ens en donem compte i estem fent una sèrie de rols que ens han vingut donats. Ens han vingut donats. I les noies que es pinten, a lo millor aquella noia que es pinta...
No, que no es pintin coses
per
revés.
No, però és que a lo millor una noia es pinta per no quedar enrere, perquè totes
les altres
es
pinten.
Clar, ni més ni menys. I llavors,
o perquè els agraden arreglades.
Ni més ni menys. Però vull dir que per no quedar enrere, senzillament. O sigui, no amb un objectiu determinat.
I em sembla que això estem d'acord nosaltres tres, almenys, que això també és qüestió de temps, i qüestió de cultura, i qüestió d'ensenyament. Perquè si no, i això no vull dir que la policia no intervingui.
Hi ha altres aspectes. Navegueu per les xarxes i mireu els missatges que també corren per la xarxa, Facebook, Instagram,
sí,
i companyia. Corre el que corre. Mireu determinats programes que se'n fan, a TV5, Antena 3 i companyia. I mireu què està passant. Sí. Mireu quins rols estan presentant homes i dones en aquests programes. I, per tant, molts d'aquests programes, aquestes persones que surten allà són referents per als adolescents.
En aquí...
Clar, si la referència tota és que la dona ha de ser supersexualitzada, no sé què, no sé quant, i l'home ha de ser un mascle ibèric, doncs ja ho tenim fet.
En aquest, cas en concret, jo sí que crec que fa 10 anys, 15 anys que hem donat un pas enrere, perquè la televisió, potser dels anys 90 i 80, sí, o una part de la televisió, sí, però no hi havia les comercials, jo crec que amb algun tema es feia un tractament amb temes, per exemple, de la llengua, en temes de democràcia i en temes del feminisme. Quan han entrat les cadenes comercials s'ha donat un pas enrere molt important, perquè problemes aquests que de mujeres i homes i víctimes, sí, això no n'hi havia. Sí,
sí. No n'hi havia,
però és que hi ha canals específics,
és igual, Lluís,
que són 24 hores al dia.
Les mateixes sèries que són de producció, com el que s'avecina, Qui no hi ha quien viva, Aida i tots aquests, mireu quins rols estan presentant dels homes i les dones. És que...
Estan fent el rol. Estan donant el rol de que les dones, aquelles de les sèries aquestes que dius tu, són modernes. I el que fan per ser modernes és terrible.
Bueno, jo a vegades em semblen tontetes. Les fan tontetes, més que modernes, tontetes.
Ells intenten ser modernes, allò...
Sí, sí. La que fa gràcia, la tonteta que fa gràcia.
Presentant un rol.
No? I és que hi ha postos d'Espanya que fa gràcia. Aquí també, però potser no tant.
Jo aconsello a tothom, sobretot els homes, que busquin dos o tres llibres sobre feminisme, els que siguin, perquè n'hi ha infinitat, i ells mateixos es sorprendran, perquè a mi m'ha passat, perquè li vaig regalar un llibre a la meva filla que jo pensava que era per ella, i el vaig llegir jo abans. I a mi em xocaven coses que estaven allà i que són superclares, vull dir, que, és que no admeten debat. El 100% és com ho explica aquesta senyora. I jo sempre ho havia percebut d'una altra manera. I només de llegir una vegada ja dius, què passa aquí?
Home, aquesta classe que s'han de canviar moltes coses. Jo insisteixo en el tema de la vessant educativa, perquè allà s'han de resoldre les coses. I no esperar que tinguin 25 o 30 o 40 anys quan ja tot està fet. És a dir, on es treballen d'aquests temes és a l'escola.
Sí, sí.
I no només a la secundària, sinó ja des de l'educació infantil i l'educació primària.
Tu que treballes en el món educatiu, Josep, veus moltes conductes masclistes?
Sí.
Sí?
Malauradament, sí.
O sigui, és a dir, no hi ha una tendència a revertir-ho, tot això? La gent jove no puja amb un altre aire?
Sí que hi ha grups de nois, evidentment, que sí que estan canviant i acceptant un rol diferent, o estan acceptant una masculinitat diferent, però que jo encara percebo moltíssims nois, sobretot nois, que no estan canviant gens el rol, sinó que l'estan... fent encara més
evident. Tu creus que són rols que poden acabar amb unes conductes violentes?
Tot és possible, evidentment.
Però això sí que depèn de les persones. Aviam, un altre es divorciarà, el que sigui, no passarà res. Anem a dir. Però n'hi ha d'altres que ja són violents, i com que sempre hi ha una superioritat, normalment, hi ha una superioritat física sobre les dones, doncs ho fan servir. Ja està, i és aquí, i ja, això, 5.000 anys.
Fa unes setmanes tenia un noi que fa primer de batxillerat, que estàvem parlant, no?, i em deia, és que jo, allà a la classe fem com un concurs a veure qui té més nòvies. Bueno, això... És un acte que, bueno, cap on te pot anar, no ho sé.
No ho saps.
Però encara hi ha aquest rol dels nois, no? Quantes més nòvies tingui, millor. Què passaria si en lloc d'un noi fos una noia?
No? Bueno, clar, això s'ha dit sempre.
Seria la fresca o que sigui, no?
Els homes podeu anar amb moltes dones i us convertiu en el machito, i les dones no podem anar amb molts homes perquè automàticament ja estem estigmatitzades.
Mala imatge.
No? Mala imatge.
Escolta, quan encara hi ha nois que segueixen amb aquests criteris a l'hora de relacionar-se amb les noies, doncs això és la base. Això és el pòsit, no?, que va generant que determinats homes acabin siguent...
I d'altres que no ho faran mai.
D'altres que no, i que serà... diguem el joc, entre cometes, joc i amb moltes mesures, doncs de l'adolescència, vale? Però és que hi ha d'altres que derivaran cap a conductes agressives.
Escolta, però hi ha una cosa, que això que dius tu, d'aquests que aviam qui concurs de qui té més nòvies, però el fotut d'això, també una de les parts de les coses que jo... És que elles ho saben, això, eh?
Oh, clar.
I no els hi fa per res. És que és un problema tan gros.
No
li fa per res que diguin, coita, aquella ha dit que tu eres una... En fi, que fan concurs de nòvies. I ella s'hi deixen fer.
No, perquè, a veure, hi ha de tot. Perquè tinc el cas de fa uns anys de dues noies que feien la vida impossible amb un noi, no?
És a dir, i al final es va descobrir que les dues havien estat liades amb el mateix noi, el que va provocar la situació és que elles dues anessin contra d'ell i el matxaquessin. Però, clar, tot això és fruit d'aquests rols amagats moltes vegades, que no són visibles ni pels mestres ni pels pares, però que estan allà. I són aquests rols que van acompanyats amb uns valors els que poden acabar que alguns acabin siguent agressors.
Sí, els que ja tenen, ja són violents. Els catres no, esclar. Però llavors resulta que jo el que no entenc és la dignitat de les persones que, per exemple, sàpiguen que aquests tios estan fotent un concurs d'en qui té més noves i elles s'ho deixin fer. Hosti, no ho entenc.
Bueno, però llavors és aquí el que estan dient amb en Lluís abans. És a dir, aquests nois, aquestes noies, quins referents tenen? Quins valors són els que elles o ells estan veient dia a dia a través dels mitjans, a través de les xarxes?
Sí, però...
Clar, és que al final, repeteix, és un tema de cultura.
Perquè
de cultura,
vosaltres creieu que el nivell cultural de les persones hi té alguna cosa a veure?
No.
O no?
Jo crec que en part sí.
Sí? Tu, Lluís, dius que no.
Jo també dic que no.
Jo crec que no. Jo crec que el nivell cultural, aviam, és que entenem per nivell cultural.
Sí. És
molt...
No d'ensenyar, de saber moltes coses, tenir carreres, no es tracta
d'això. No. És els referents personals, com han viscut ells a casa seva, en el seu entorn.
Tampoc,
en bona part, sí. I jo que sí que penso que...
Jo t'asseguro que no.
Bueno, però el que sí que crec...
Segurament que és més complexa. Però...
El sistema educatiu sí que està fent esforços. I jo sí que he anat a l'institut de la meva filla i he vist, però des de primària, que
és molt diferent.
Que paren atenció en temes que a mi no me'ls van ensenyar, que els he pres per la vida.
Sí, sí,
el que passa
sí.
Que nosaltres, com que vivim en un país catòlic, apostòlic i romànic, pues hi havia una sèrie de rols que no et venien ensenyats a l'escola, que venien ensenyats de sempre, no? Llavors, clar, en la mesura que cada cop hi han més opcions per triar, el qual és una cosa bona, també és fàcil, i més amb aquestes edats, que et puguis desorientar, no? I jo sí que crec que a l'escola s'està fent esforços per millorar els rols de violència entre iguals, entre companys, de violència sexual. Això s'està fent, però jo això ho he vist a l'escola de la meva filla.
No, sí,
però, per altra part, quan surten de l'escola, hi ha tota una sèrie d'inputs, però nosaltres no els teníem, i que són salvatges.
Sí, tens raó.
Però, sí, però també el nivell econòmic, el nivell social, la zona on viu l'entorn mateix, i hi ha estudis d'experts que això ho han fet, diuen que sí que condiciona també la manera com els homes i les dones també entenen les relacions entre homes i dones. No? Per tant, sí que hi ha alguns aspectes que sí que condicionen en part. Tot i això, no defuig que alguns agressors són gent amb diners, amb poder econòmic, amb una situació social...
Amb cultura,
social,
que diem nosaltres així en general.
Amb educació, etcètera, no? Per tant, és un tema realment complex. Jo crec que una de les coses importants que caldrà fer en els propers anys és, repeteixo, plantejar-nos com a societat quins valors volem transmetre. Perquè al final és això. És dir, quan no, el que dèiem abans amb els programes, no? Si no actuem amb aquests programes, que estan fomentant uns valors que degraden a la persona, home i dona... Doncs aquí tenim un problema. I això ho poden fer a les escoles? No, això ho ha de fer-ho des dels estaments governamentals, que fan lleis, etc. Tenim una classe judicial que potser també seria hora que algú hi fiqués mà allà dintre i arreglés que no facin sentències denigrants. És a dir, com a societat ens hem de plantejar. Però és que, a més, tenim aquí mateix a Calella, escolta, quan un regidor cobra més que una regidora, tenim un problema. I que em diguin el que vulguin, però tenim un problema. Per què una regidora ha de cobrar menys que un regidor?
Amb la mateixa feina?
Amb la mateixa feina, amb la mateixa dedicació. Això és masclisme? No ho sé. Però potser sí que hi ha alguna cosa.
És masclisme,
potser
segur.
Potser hi ha alguna cosa.
Almenys
ens hauria de preocupar.
Per què? Complicat que això.
Sí, una cosa tan simple com aquesta, que es pot resoldre senzillament,
no t'ho creguis,
i fotem una diferència, que a la llarga això pot generar...
Mira, per què dius per ella que no és fàcil solucionar-ho, això?
No, perquè no ve del... Això és una altra cosa, és una cosa política. O sigui, aviam, com un regidor, com un cap de llista, diguem-ho
així. Home i dona és política, és home i dona.
Sí, no, però com un regidor o un cap de llista, que és a dintre l'Ajuntament, accepti que dos dels que van amb ells hi pacti, i accepti que tots els que van amb ells un home cobra més que una dona, dels seus, és que ho donen per fet.
Sí,
però és que està completament...
El problema no és només dels dos en joc, sinó que és el problema és dels que admeten que passi això.
Escolta, tu cobraràs tant i l'altre, aquella noia, cobrarà això.
El problema és que està sobradament assumit.
Sí.
El problema és aquest. I jo he anat amb alguna reunió de grups que, entre altres coses, són feministes, i només donen valor a el que elles puguin fer per elles. Perquè jo he intentat
feu una aportació que a mi em semblava que era lògica i que era remar a favor i tal, i m'han dit sí, però no.
No s'ho creuen.
O sigui, això que tu dius que tu em faràs, jo no et crec que tu no m'ho faré jo. M'ho faré jo com a dona.
Sí, sí.
Saps què vull dir? O sigui, realment, només creuen en l'autodefensa com a dona. I ho entenc, eh? I ho entenc.
Ja, perquè... És com totes les coses, no es pot generalitzar mai. S'hauria de particularitzar moltes coses, no? Això també és com el fet de que, a vegades, sentint segons quines dones, me criminalitzen pel fet de ser home. Jo també m'he sentit molest amb alguns comentaris que han fet, perquè, clar, pel fet de ser home ja em diuen que sóc sospitós. Clar, a mi això particularment em molesta.
Sí, però ho ets.
És dir, perquè, sí, ja ho sé, però em molesta, perquè jo no m'he plantejat mai, ni he fet mai
res. És que ni t'ha passat pel cap.
Exacte, no ha passat ni pel cap. És dir, per la meva educació, per la meva manera de ser, per l'entorn, el que sigui. Aleshores, per què d'entrada haig de ser sospitós? En tot cas, el qui fa és el que realment se l'ha de jutjar, no el col·lectiu.
No,
hi ha milers, però no milions d'homes que segurament mai s'ho han plantejat, mai se'ls ha passat pel cap, i respecten, no la dona, no, respecten a l'altra persona,
a la persona,
perquè és una persona.
Sí,
el gènere és igual.
Sí, però
clar, quan tens grupets que cada vegada s'estan radicalitzant més i a d'entrada et diuen que ets culpable i comencen a dir no sé quantes coses...
Jo et dic dues coses i això t'ho garanteixo.
Fa mal,
que sí que potser l'educació, la cultura, tot això, hi fa. Però no tant com sembla, eh? No tant com sembla. I segona, que si sents les colles de nois d'ara, i tu dic... A mi m'ho foten els cabells de punta, eh?
No, sí, jo ho sento.
És clar que ho sento, més que jo. Més que jo, però vull dir que coses que nosaltres, a l'època franquista, en tot no ens hagués passat ni pel cap. Penso un gambel, jo, noi.
No, sí.
Doncs, escolta, per sents parlar entre ells, dius, hòstia...
Sí, moltes vegades el que els haig de dir, escolta'm, però el que tens a l'altra banda del telèfon o xarxa social, o WhatsApp,
és una persona.
Sí, sí. És que, exclús, el llenguatge que s'utilitza, ja no és que sigui masclista, és que és denigrant.
Sí, però aquest llenguatge també l'utilitzen les noies, eh?
Sí, també.
En aquest sentit, tanto munta, tanto.
És el que dic. Però aquest llenguatge indueix que l'altre tingui una percepció diferent. És a dir, és una cosa que treballem molt des de l'escola, no? Com els professors emetem els missatges i com els interpreten els alumnes, que no sempre és el que nosaltres pensem. Llavors, quan tu emets un missatge amb determinades comentaris, determinades paraules, potser no tens clar, o no ho saps, què és el que estan interpretant l'altre. I aquí és un dels problemes que tenim. I fruit d'una mala interpretació, podem tenir una acció. Llavors, això és el que realment ens hauria de preocupar, no? Com es relacionen les persones? Perquè al final estem parlant d'això.
De persones.
I què passa amb els fills? Dates des del 2013 fins a dia d'avui, fins a l'octubre d'aquest mes passat, a l'octubre, 30 menors han mort a mans dels pares. Perquè aquí també hi ha víctimes,
els nens.
Sí,
són violents, són fills, persones violentes.
I fills que no són víctimes mortals, però que són víctimes de la violència que és seva, que els pares acaben separats, el pare amb un ordre d'allunyament, però pot veure les criatures. Clar, tot això com es mastega?
És una altra cara del mateix problema. És una altra cara, una altra... Jo tinc un problema amb aquesta persona és una dona...
O una criatura.
I jo crec que tinc un rol superior a aquesta persona i li puc fer mal directament o a través de... I moltes vegades, a vegades a través de... Llavors, és una altra cara del mateix problema. I llavors, doncs, clar, és el que diem de que...
Sí, però els jutges haurien de deixar els fills a mans d'una persona que és violenta?
No.
El problema és com determinar...
Com ho saps, que és violenta?
Home, si hi ha una denúncia d'una violència...
No, una denúncia
cap...
no.
Un moment.
Una prova.
No, si hi ha una denúncia d'una dona que va denunciar que el seu home l'ha pagat...
I es demostra que és veritat.
Per què aquest senyor té dret a veure les criatures? Pregunto.
Això t'hauria de respondre un jutge.
Jo crec que es tindrien que arbitrar...
El que pensi ell, si allò és veritat o no és veritat.
No, de que pogués veure les criatures, però en un entorn segur. O sigui, no a...
No, però no està passant, això,
no,
Lluís.
Però, en alguns casos sí, eh?
Potser en alguns, però no en tots.
A un de la parella no pot veure el seu fill sempre quan no estigui amb algú altre.
Clar.
No? Si no els deixen
com tu deixes el teu bé més preuat amb algú...
Però aquí el problema, Sònia, és com determines que una persona és violenta.
Home, si hi ha una denúncia pel mig...
Sí, però el fet que hi hagi una denúncia... Clar, això és un problema del sistema judicial, també, en bona part, eh? A part que sigui de les persones del sistema judicial. Però, clar, determinar que una persona és violenta perquè ha fet un acte de violència, Només...
Home,
sí,
Josep...
Sí, no, no, ara estic anant a un extrem, ara estic anant a un extrem de reflexió.
Bé, és molt complicat. És complicadíssim, Sònia.
És que el problema és aquest. Quan a mi em passen les coses. Clar, un nano fuma un mastegot amb un altre. Automàticament és violent. Home, primer mira a veure què ha passat, no?
Home, si l'he fotut un mastegot és perquè és violent.
No, però primer mira a veure què ha passat.
Bueno,
si resulta que l'altre l'està provocant
però potser es pot arreglar de moltes maneres.
Continuadament, sí. I l'altre nano, pues, pel seu caràcter que sigui,
nyaca,
quan té prou i fuma un mastegot...
No, bueno, per ella ho està... Ara està just... Amb això del nyaca-nyaca que dius tu, està justificant.
Escolta, tu, no. Que nosaltres anàvem a col·legi i jo fa més anys que anava que vosaltres, de mastegots, ja. Així sueltos, n'hi havia la vida. Aquí no fotem, ara. Tampoc hem d'allò perquè no solucionem res.
Però escolta'm una cosa, aquella època també morien moltes dones a mans dels homes, el que passa que no està comptabilitzat.
S'amagava
tot.
Sí, això és cert.
Clar.
Això és cert.
Igual que els divorcis que existien, perquè n'hi havien de matrimonis separats, però no es podien divorciar, però vivien separats.
Sí.
Estaven divorciats de facto, però no legalment. No? Jo, el que volia dir és que amb el tema de la violència s'ha de determinar bé si una persona és violenta.
El que
problema és com es pot determinar.
Amb més policia i més anys de presó no se soluciona.
No, amb això no.
I arriba un punt que ha de ser-hi i que ja està bé i que si li han de fotre 20 anys, li fotin 20 anys, però no pensis que perquè n'hi fotis 25 deixaran de passar coses.
La prova està amb violadors que han sortit de la presó després d'estar uns anys complint la condemna i tornen a incidir. Sí,
i d'altres que surten amb un permís...
Presó,
i d'altres que surten amb un permís i ho fan.
Per tant, el que és anar a la presó i prou no soluciona.
No soluciona.
La repressió arriba fins on arriba, però...
Cada sèrie, eh? Cada sèrie,
sí,
que no
sí,
discuteixo.
Però l'únic que la llarga fa feina és el tema de l'educació.
Sí.
Vull dir que la repressió arriba, i arriba sempre tard, perquè quan arriba és perquè,
ha passat.
Llavors,
I com reeduques una persona que ha viscut tota la seva vida en el més absolut masclisme? Perquè mira, a la gent jove encara hi podem fer alguna cosa, però amb la gent gran?
Amb la gent gran, doncs, això que deien en Lluís i en Josep,
no ho sé.
Home, per començar a canviar els paràmetres culturals, per exemple, aquests programes escombraries que fan de televisió, doncs...
Mira, abans has fet referència...
Jo estic contra censura de totes, però és que arriba un moment i dius, escolta...
Abans has fet referència allò de les mujeres, homes i viceversa, que jo no entenc com les comunitats feministes no s'hi han posat.
Jo crec que s'hi posen, però és que són uns interessos comercials.
Però si són unes dones que es van exposar allà, un harem de dones i un home que se'ls va ventilant a totes.
És que...
O al revés.
No, però és que és igual. Com es diu l'altre? No sé què, el Mujeres del Rojo, o algo així, no sé quin és.
No sé.
O el Gran Hermano. Han arribat a amagar una violació.
Sí, ho ha llegit la tenia.
És que ja dius, bueno, on estem arribant, no? Per temes comercials, amaguen una violació.
Escolta, Josep, també el problema,
està prohibit aquest programa.
És que el problema que hi ha també és que fan aquests programes perquè els són rentables.
Clar.
O sigui, que la gent els agrada, això. Jo no he mirat mai cap.
Quan mires els índexs d'audiències i són 3 milions de persones que estan mirant un programa d'aquests, doncs...
Doncs llavors tenim un problema.
Tenim un problema social.
I amagar-lo entre res.
Jo continuo dient...
Ara fotré 30 anys, què?
Que els homes, sobretot els homes, que comprin algun llibre sobre feminisme i veuran el món d'una altra manera, completament diferent, que a més veuran que és una òptica real del món, no és una òptica contrària, no, és una òptica real del món, vull dir, perquè a mi personalment m'ha passat.
Jo ja no sé si es tracta tant de ser feminista o ser masclista, es tracta de ser persona.
Sí. No,
més enllà de les etiquetes, de ser persona. I
una cosa mal feta, sempre dic el mateix, jo. Una cosa mal feta tant és que siguis d'esquerres com de dretes, com siguis feminista com masclista. Una cosa que de sentit comú, de dret natural, ja veus que allò no està bé, doncs no està bé, ja està.
Sí, però
i fins que la gent entengui això i no ho faci, doncs... Ara,
però amb això de masclisme i feminisme, i si tu no ets feminista,
què
ets? I tu dius, no, és que jo no sóc res, no, és que és masclista.
El problema és que així com les dones diem, ja, el concepte de feminisme vol dir dones que lluiten per acabar amb això.
Sí.
Quina és l'altra contrapartida en els homes? És a dir, els homes
que deixen fer.
Masclisme no, perquè té unes connotacions negatives, per tant eliminem masclisme. Aleshores, tots aquells homes...
S'haurien d'apuntar al feminisme.
Això és una cosa que ha fet la CUP una mica.
Sí.
Perquè la CUP ja no diu homes, dones,
El llenguatge no és tant el que és la paraula en si, sinó la intenció amb la que la dius.
Sí, sí.
I parlar de masculí o parlar en femení depèn molt de la intencionalitat que li poses en el concepte masculí o femení. Però... Per tant, no és aquest el problema, realment. Ara, si ens li agrada parlar així, ens endavant. No ens discutirem.
No,
però el problema va més enllà d'això. El problema és... com en els homes, que realment no fan res, ni tenen ganes de fer res, ni han pensat en fer res, simplement viuen amb una altra persona, que és la seva dona, o diguem com vulguem, i tenen prou problemes per anar tirant endavant, se'ls pot classificar per defecte de masclistes.
Bueno, sí.
Com ho solucionem, això?
Bueno, senzillament perquè...
Jo no vull formar part del col·lectiu masclista, perquè no ho soc.
Però jo, sí, no, sí que ho és. Jo també, eh?
Que culturalment potser tinc alguna cosa.
No, potser que vosaltres no, també, els homes de bé, potser en algun moment hauríeu d'alçar la veu en contra d'aquesta
quantitat...
Sí, però vols dir que és...
Alçar la veu moltes coses ens fot ningú ni putocar.
Començant per les dones, especialment. No, però aviam, el problema és...
És molt complicat, Sònia.
No, jo no dic que sigui fàcil.
Jo he dit allò dels 5.000 anys...
Tant de bo tinguéssim la recepta.
Històric, sinó en el sentit de què? Una cosa que dura tant, costa molt de rebessar.
5.000 anys de patriarcat, ja està. O sigui, de patriarcat.
Al final també és una qüestió de voluntat pròpia. Jo vaig ser educat a l'època, com de petit, vaig néixer als 60, per tant, amb els valors franquistes, i després va venir la democràcia. Evidentment, jo em reconec que vaig ser educat en una societat on les dones tenien un rol i els homes en tenien un altre. Després, a mesura que he anat fent gran, em vaig casar, i he assumit rols de casa, poso la rentadora, poso el rentaplats, faig el menjar quan puc, és a dir, faig una sèrie de rols que jo mai m'hauria imaginat. Què vol dir això? Home, que amb voluntat i amb ganes de canviar les coses es poden fer.
Però això
es poden fer.
Però en general costa molt.
Bueno, però
temps i paciència.
Però cal, aquí sí que cal empoderar a les dones per dir, tu viurem junts, però tu toca fer això, i per tant repartir els rols a casa. Que a mi no m'agrada, però te fots.
Bueno, és que són aquelles coses que ja no s'haurien ni de plantejar. No,
però s'han de plantejar perquè són així encara.
Perquè venim
d'on venim. I si no ho fem així, doncs com ho farem? És a dir, jo sempre recordo a les nits, a la meva dona li costa molt, si desperta la nit, tornar-se a dormir. Busquis a s'aixecar, era jo. Anava a veure els nanos, a veure què els hi passava, i jo tornava a posar llit i tornava a dormir. Bueno, potser de vegades també és parlar les coses amb la parella. I escolta'm, al cas hi vivim tots dos, no?
Però vaja, les parelles que fan això, i ho feia jo...
Les parelles noves,
això
el problema
fet,
és jurar perquè ningú vol cuinar, ningú vol rentar, i a veure com ho faran.
Sí.
Jo parlo amb els meus fills i ho tenen clar. No, jo rentar, jo fer el menjar.
Tranquil, que quan arribi el moment o això us foten de gana.
Ja els hi dic, no? Dic que poses, ja us espavilareu vosaltres, però clar, també la joventut també va canviant els seus valors.
Sí,
clar,
sí.
Coses que van estar molt assumides.
Aquella sentada musiqueta aquesta que ens fot al carrer.
Sí.
Jo abans deixeu-me dir una cosa que si no us exploto jo.
Digue'm.
Poques vegades, en bastants anys, havia estat tan content de sentir un president de la Generalitat dir el que va dir l'altre dia en Torra. Em va sentir orgullós. Per primera vegada vaig sentir, per primera vegada, d'una manera tan clara i sense buscar cap rendibilitat política, perquè allò és d'un home que diu fotem al carrer que ja en tinc ganes, doncs que digués tot el que va dir en Torra l'altre dia a l'al·legació final del judici. Vaig estar orgullós. I jo, que no soc gens partidari dels col·legis doncs programar la gent i tot això, aquest discurs sí que s'hauria de fer, perquè no és un discurs ja per defensar Catalunya, és un discurs per defensar la democràcia, per defensar allò. I per mi va ser perfecte. No d'un polític, sinó d'una persona de cultura, perquè ho és, i a més d'una persona doncs, que diu les coses com els de pensa, sense buscar res a canvi. Bueno, això és molt important.
A veure què diuen avui els polítics i a veure si el que diuen ho posen... avui hi hauran molts discursets, també.
Sí, però l'única cosa... discursets serveixen, eh? El que va dir ell no ho ha dit ningú.
No, parlo del dia d'avui, avui, 25 de novembre.
Tothom farà el que podrà, perquè aquests sí que són polítics, tots.
Bueno, ja veurem amb què acabaran aquests discursets.
Home, a veure què diuen els de Vox.
Bueno, els de Vox ja saps el que diuen, eh? Que el tema de la violència de les dones està sobrevalorat.
Evidentment.
Amb els discursos dels polítics ha canviat això molt. A l'època d'en Pujol era això avui no toca, i ara al dematí toca una cosa i a la tarda la contrària, i no passa res.
Bueno, senyors, hem d'acabar.
Ha canviat això.
Parella, Basarti i Matas. Tant de bo l'any que ve, quan ens tornem a trobar per aquesta tertúlia, doncs puguem parlar en un altre sentit. Jo...
Tant de bo.
No sé pas, eh? No sé pas. En fi, bona setmana.
Passarem les quantes.
Sí.
Igualment, bona setmana. Adéu.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
activa't. Fes-ho ara i sense excuses. Perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci. Però segur que tenim allò que t'interessa. Ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840 Calella.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmas. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
PIME Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Recta final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri ara mateix. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Bon inici de setmana. Què
gràcies.
Tenim per l'informatiu de la una?
Vinga, doncs, que avui molt centrats també en això que estàveu parlant sí. A la tertúlia, la commemoració avui del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones i una temàtica que avui hem d'afrontar amb la pitjor de les notícies. I és que coneixíem fa uns minuts que una dona molt jove de 26 anys ha mort a Tenerife i tot apunta que a mans de la seva parella. La pitjor notícia que podíem donar un 25 de sí. novembre, que de fet a moltes ciutats catalanes com la nostra, també al conjunt de l'estat espanyol, hi haurà mobilitzacions justament per dir prou a aquestes violències que són feminicidis que acaben doncs amb la vida de moltes dones. Aquí a Calella també hi ha actes preparats, seran aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament. Hi haurà un acte institucional primer a la plaça de l'Església, després el que organitza la comunitat feminista de la nostra ciutat, tot plegat doncs amb aquest acte gairebé ja tradicional que i simbòlic, no?, que és la il·luminació del far avui sí. de color lila, que és el color d'aquesta lluita tan necessària i sembla que molt més necessària darrerament per les xifres, no?, per aquestes alarmants xifres que avui mateix doncs han passat a fer-se augmentar amb aquesta dona morta a Tenerife. També tinc un tall. Sí? T'acabo de passar un document, sí? Sònia, i és una xifra que, vaja, ens fa molta il·lusió i ens fa estar molt contents i orgullosos de Calella. És el Pep Vidal, és el responsable d'aliments de Càritas Calella, que ens explicava això sobre com ha anat el gran recapte.
Uns 19.500 quilos, o sigui, 19 tones i mitja, que potser s'acostarà una mica més als 20, però perquè estan acabant de portar les banyeres que quedaven en els súpers, no? Però, bueno, jo considero que si es fan aquests 19.500, ja és una xifra prou respectable per estar contents.
Doncs és aquesta la xifra de com ha anat el gran recapte aquí a la ciutat de Calella. Divendres i dissabte, en alguns supermercats fins i tot el diumenge es podien fer aportacions. Deia, ara mateix tenim 19.500 quilos recollits. Encara estan arribant banyeres a l'economat de Càritas, però amb aquesta xifra diríem que poc més d'un quilo d'aliments donat per persona aquí a la ciutat de Calella. La xifra és prou respectable, és prou bona, gairebé. Ens deia el Pep Vidal que amb aquestes últimes banyeres doncs s'arribaran a fregar les 20 tones, que sí, és cert que queden una mica allunyades per sota de la xifra de recaptació de l'any passat, que va arribar a les 24 tones. Tot i aquest descens, des de Càritas Calella es fa una valoració molt positiva de com ha anat aquesta iniciativa, tenint en compte, i ens apuntava el Pep, totes les circumstàncies. Clar, s'ha fet un 22 i 23 de novembre, que la gent encara no ha cobrat. Ens deia, i això és un aspecte
important. Sí, abans de la paga del 25.
Abans de la paga.
Sí, sí,
I que hi ha moltes famílies també que passen necessitats. El divendres va fer mal temps. I ho sentirem a l'Info Migdia. Quan vam venir aquí a la ciutat, Sònia, deien gairebé estem a punt d'igualar el nombre d'usuaris de tot l'any passat a l'economat de Càritas. Doncs a dia d'avui ja a l'economat s'han atès més persones quan estem a 25 de novembre que durant tot l'any 2018. Una xifra també doncs, per reflexionar. Avui a l'informatiu, i ja molt ràpidament, escoltarem el Raül Balam, molt satisfet per aquesta menció. La guia Michelin és la menció, diu, ja compten amb nosaltres. Diu que això no, una cosa no és automàtic, que una menció no porta darrere una
estrella.
Una estrella. Diu que per aconseguir-lo, i així la posa en valor, hi ha molt d'esforç, molt d'afany de superació, que diu que aquest és el camí que s'està seguint des del drac de l'Hotel Sant Jordi, que, vaja, que s'agafen festes, per Nadal.
Sí, i Déu-n'hi-do,
No hi tornaran demà, fins al mes de març amb una carta renovada.
Molt bé.
I aquest vespre estarem molt atents, Sònia, als resultats dels pressupostos participatius. Avui es fa el recompte en un acte públic a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella. Tothom que vulgui doncs, hi podrà anar. Aquest vespre sabrem quin és dels 5 projectes que havien entrat a la fase final, quin és d'aquests 5 o quins són d'aquests 5 els que s'executaran amb aquests 125.000 euros que hi havia reservats per aquests participatius. Demà ho explicarem, Sònia.
Molt bé. A partir de la 1, l'informatiu. Gràcies, Dolors. Acabem avui amb música de Percy Sledge, aquest cantant americà especialista en balades d'aquelles matadores que naixia tal dia com avui de l'any 1940. La ciutat que la fem possible, com sempre, les companyes d'informatius, la Nomi Esteve, la Dolors Lleuri, la Mar Mir i una servidora avui amb el suport tècnic del Víctor Riera i el Jordi Terra. Demà tornem als vols de les 10. Us deixo amb aquesta cançó de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Que tingueu un feliç dilluns. Demà més. Adéu.